Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
És dijous 29 de desembre, un dia que quedarà marcat al calendari com el de la mort de Pelé, l'exfutbolista brasiler que ha mort fa una estona després de diversos dies en estat greu per les complicacions del càncer de còlon. Pelé, que tenia 82 anys, estava ingressat en un hospital de São Paulo i les darreres notícies que anaven arribant era que el seu estat de salut era molt delicat. Ara de seguida n'explicarem l'última hora, però abans ja sabeu que aquesta setmana és per excel·lència la dels resums. Resums de tot, de les millors sèries i pel·lícules, de les cançons més escoltades, els vídeos més reproduïts, les notícies més destacades, edificis més visitats, resums esportius, dels llibres més llegits, de famosos que han mort, de naixements rellevants. I són també dies de balanços, tant de positius com de negatius, de preus del lloguer, de contagis de la grip, de nombre d'accidents mortals, de dades de turisme. També els polítics aprofiten aquests últims dies de l'any per valorar què han fet, que bàsicament, no ens enganyem, serveixen per penjar-se medalles, i més amb l'any electoral que tenim al davant. Aquí al 9C no hem estat cap excepció i també hem caigut una mica en el tòpic de fer balanç. Per exemple, dimarts la Laura Grau va fer un resum de les tendències a les xarxes d'aquest últim any, passat per TikTok, Instagram, YouTube. Ahir, amb els Montipantalles, el Guillem i la Paula també van fer un repàs als èxits de les principals plataformes de streaming i avui, al final del programa, el Carles Fité i l'Anna Priscila Magrinyà també ens faran balanç d'aquelles coses de les quals no n'hem parlat prou, de podcast, de cerques a Google i també de les festes de cap d'any. Una nit, per cert, força sobrevalorada. Però també hi ha resums que costen més de pair, i em refereixo al de les dades de violència masclista. Abans de tancar definitivament aquest 2022, a Catalunya han mort assassinades 9 dones, i les xifres d'aquest mes de desembre són especialment altes, igual que a tot l'estat espanyol. Un balanç aquest que fa esgarrifar. Per això, ara ho explicarem, el govern espanyol ha fet un pas endavant i ha reforçat la vigilància de les víctimes. També ha demanat que siguem conscients d'aquest problema i que cadascú, en la mesura del possible, faci el que estigui a les seves mans per evitar-ho. Si veiem qualsevol indici, si sentim crits, si ens envien vídeos d'agressions, no cal ser l'heroi ni l'heroïna de cap causa, però de vegades hi ha petites accions que poden ajudar i molt a no perpetuar aquesta violència contra les dones. Perquè dissabte s'acabarà l'any i es tancarà el recompte de víctimes d'aquest 2022. I diumenge, 1 de gener, començarà un nou recompte. I després, malauradament, hi haurà la primera víctima, i la segona, i la tercera. De res serveix aquesta separació per anys mentre el nombre de dones assassinades continua augmentant, perquè és igual que sigui el 2021, el 22 o el 23. El que compta és que arribi el dia que no calgui fer-ne cap recompte. Ara passen gairebé 4 minuts de 8:45. Abans de sopar heu de saber que notícia que acabem de saber fa mitja hora, ha mort o rei Pelé. Companys de la secció d'esports de RAC1, Marc Mundet, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Feia dies que Pelé, que estava molt delicat de salut, i fa una mica menys de mitja hora que hem sabut que l'exfutbolista ha mort als 82 anys.
Sí, Pelé ha pogut superar les complicacions derivades del càncer de còlon que li va ser detectat el mes de setembre. Aquest desembre el seu estat va empitjorar i malgrat va escriure a començaments de mes un missatge en les xarxes on afirmava sentir-se fort. Els metges que el tractaven van reportar complicacions renals derivades de la malaltia que arrossegava. El destí ha volgut que O'Reilly marxi pocs dies després d'acabar el Mundial de Futbol, competició que va guanyar 3 vegades, un rècord que fins avui dia cap jugador ha aconseguit igualar. Va aixecar aquest trofeu per primer cop amb 17 anys, el 1958, i va repetir els anys 62 i el 70. Va jugar durant 19 temporades al Santos, on hi va guanyar 6 lligues, 2 Libertadores i 2 Intercontinentals, i va tenir una epíleg al Cosmos de Nova York. Reaccions a viva veu encara no n'hi ha, però ja hem vist tuits a les xarxes del Barça, del Liverpool, de l'Arsenal, del Flamengo, i gent tan diferent com John Terry, Usain Bolt o Gary Lineker. D'ahir a veu, com diguem, encara no tenim res, sí que durant aquest Mundial s'han recollit molts testimonis de suport. Serveixi com a exemple un d'ells, el de l'estrella del Brasil en aquest Mundial de Futbol, icona del Santos en el seu moment, l'exblaugrana Neymar.
És difícil parlar sobre el moment que està passant en Pelé. Desitjo que les coses per ell millorin, que es posi bé de salut i que almenys la victòria d'avui l'hagi reconfortat amb la pancarta que li han dedicat al final també. Igualar els seus registres és per mi un orgull molt gran. He aconseguit coses que mai no m'hauria imaginat.
Icona del futbol dels anys 60, durant dècades es va debatre qui havia estat millor en el seu moment, si Pelé o Maradona. Un cop retirat del futbol professional, va ser nomenat ambaixador de les Nacions Unides. Va tenir una extensa carrera cinematogràfica, d'on en destaca la pel·lícula Evasión o Victoria, acompanyat de Bobby Moore o Orlando Abriles, i va ser designat en segon lloc en la competició de qui va ser el millor atleta del segle XX, rere Muhammad Ali. A hores d'ara, multitud de reaccions ja als mitjans brasilers, per exemple, les capçaleres més importants del país, o Globo titular d'aquesta hora en la seva edició digital, Mort Pelé o rei immortal del futbol als 82 anys, o la Folha do São Paulo, Pelé que va guanyar copes i va demostrar el seu poder en el món de l'esport, mort als 82 anys. Lance, el diari esportiu, la capçalera de referència en aquest país, al Brasil, titula amb un simple etern, amb una foto de O Rei Pelé, mort avui, com insistim, als 82 anys.
Doncs aquesta, com dèiem, és l'última hora que tenim, doncs, que ens arriba des del Brasil, amb la mort de Pelé, que, com dèiem, estava molt delicat de salut des de feia temps, i que la informació ha arribat cap a les 8 del vespre, que Pelé ha mort a l'edat dels 82 anys. Al llarg de l'informatiu del No Ho Sé, actualitzarem també aquesta informació. Més enllà d'això, seguim amb més coses. El govern espanyol, que reforça tots els dispositius de vigilància contra la violència masclista davant l'onada d'assassinats de dones les últimes hores. Els últims, avui mateix, a Benidorm han detingut un home per presumptament haver llançat la seva parella del balcó, i a Madrid un home ha matat a la filla de la seva exparella a ganivetades. Per això el Ministeri de l'Interior ha ordenat a la policia i la Guàrdia Civil reforçar la vigilància de les ordres d'allunyament i també el seguiment dels homes reincidents en delictes de violència masclista, Benet Iñigo.
Són 13 dones assassinades aquest desembre, les últimes 5 aquesta setmana. Una seqüència que ha fet saltar totes les alarmes i que ha portat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a parlar de terrorisme masclista i també a demanar col·laboració ciutadana per acabar amb aquesta xacra.
Todos y cada uno de nosotros, de nosotras, debemos convertirnos en responsables de la seguridad de las mujeres que comparten nuestra vida. Ante el más mínimo indicio de que una mujer corre el más mínimo peligro, todas y todos estamos obligados a ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad, por cualquier medio.
L'home que ha matat la filla de la seva exparella a Madrid tenia un ordre d'allunyament tant de la noia de 20 anys com de la seva mare. El cas de Benidorm encara s'està investigant. La víctima ha caigut pel balcó d'un sisè pis després d'una discussió amb l'home, que era al pis, i caldrà ara provar que ell l'ha llançada. Ahir vam saber de 2 assassinats més a Bilbao i d'una dona embarassada a Toledo. I per cert, el detingut per matar la seva dona a Santa Perpètua de Mogoda, el dia de Sant Esteve, ha passat la primera nit a la presó.
Mentrestant, els Mossos continuen investigant la possible agressió sexual i la difusió del vídeo de la discoteca Guaca. L'expert informàtic Bruno Pérez Juncà creu que podran arribar a saber qui va gravar i penjar en primer lloc les imatges, utilitzant els repetidors de les antenes properes i també la traçabilitat dels primers missatges. Ara, també ha apuntat al Món RQ que és gairebé impossible eliminar per sempre el vídeo de la xarxa.
Si aquest vídeo te'l retoquen una mica i te'l tornen a penjar una altra vegada, clar, l'identificador canvia, per tant ja és un altre. Això serà el joc del gat i la rata, serà un constant, i aturar-ho al 100%, Twitter no el podrà aturar, ja t'ho dic.
I sobre el debat que ha generat el cas, sobre si és una agressió sexual o no, la psicòloga i experta en violència sexual, Alba Alfagema, assenyala al Món que només el fet de plantejar-s'ho ja denota una visió del sexe que s'ha de canviar.
encara avui en dia una dona que està sota els efectes de l'alcohol encara pels joves es veu com una oportunitat, com algú amb qui poder-hi tenir sexe. Encara ens costa molt entendre que hem de canviar la cultura de la violació per la cultura del consentiment. Aquelles situacions en les que no hi ha violència física ni intimidació, però que no tens en compte el desig de l'altre, aquí, no?, on la gent situa els grisos, aquí ja és on comencem, no?, a perdre'ns.
El Fagema també creu que l'àmplia difusió de les imatges dibuixa un problema social greu. I d'altra banda, han identificat els militars que van sortejar els serveis d'una prostituta a la caserna del Bruc a Barcelona. El Ministeri de Defensa ha tancat la investigació, però no revela la identitat dels autors, ni tampoc diu si els sancionarà, Segiró.
La inspecció interna consistia en entrevistar tots els membres de la companyia. Els interrogatoris els va dirigir un oficial de la caserna del Bruc i una persona del cos jurídic militar que es va traslladar a Barcelona. Tot plegat ho va avançar el diari Ara. El mitjà també anticipa que un dels dos promotors del sorteig, eren un caporal i un sergent, va marxar a una altra destinació fa poc més d'una setmana. El cas va generar un fort rebuig arreu de l'Estat. Tant l'exèrcit com el Ministeri de Defensa van negar que tinguessin constància del sorteig i ho van acabar denunciant a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia.
19 minuts per les 9, cap de les ciutats obligades a implementar una zona de baixes emissions el 2023 la tindrà a punt, ni la setmana que ve ni a curt termini. Això tot i que ho sabien des del maig de l'any passat, el 2021, quan es va aprovar la llei espanyola de canvi climàtic. Són totes les ciutats de més de 50.000 habitants. Els ajuntaments defensen que ha estat impossible desplegar-ho. Exigien més concreció en un reial decret que fins ahir el govern espanyol no va publicar. A Catalunya hi ha una vintena de municipis afectats. La gran majoria són a la segona corona metropolitana, com Sabadell, Terrassa, Mataró, Vilanova i la Geltrú o Manresa. Els més optimistes esperen a finals del 2023 haver pogut aplicar-ho almenys en període de proves. Altres donen per fet, però, que fins l'any següent, el 2024, no tindran res fet, Laia Colomer.
Les ciutats de l'arc metropolità volen anar de la mà a l'hora d'aplicar les zones de baixes emissions. Fins i tot van demanar una moratòria sense èxit pel 2025, quan a Catalunya n'hauran de tenir tots els municipis de més de 20.000 habitants. Algunes ciutats ja han delimitat quin espai ocuparan, per exemple, Vilanova i la Geltrú, afectarà poc més del 5% de superfície urbana. També ja estan comprant els lectors de matrícula. En canvi, a Mataró, el projecte està completament a les beceroles. Tant el regidor de mobilitat de Vilanova, Antoni Palacios, com el tinent d'alcaldia de Mataró, Juan Carlos Jerez, lamenten el poc marge de temps que se'ls ha deixat. N'han parlat a RAC1.
Ens estan dient unes obligacions que no podem complir, perquè és impossible tenir en vigor un desplegament d'aquest tipus, que és molt, molt gran per una ciutat com Vilanova, sense un reglament que l'empari.
Al llarg de 2023 portar a aprovació una ordenança de cara a poder fer alguna cosa el 2024. I això fent la feina en un temps relativament raonable.
De fet, les úniques ciutats que la setmana que ve tindran zona de baixes emissions són les que ja en tenen de fa temps, Barcelona i els municipis del voltant i Sant Cugat del Vallès.
Pel que fa a Girona, ja han delimitat per quins carrers no podran circular els cotxes més contaminants, però es donen de marge tot l'any que ve per acabar el projecte i instal·lar càmeres i senyals. Des de Girona, Rubén Herranz.
A Girona, la instal·lació del sistema i el software necessari per controlar la zona de baixes emissions fa que la posada en marxa de les restriccions, que també s'han de definir, encara estigui en un punt molt inicial. Marta Sureda és regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona.
Està en procés és decidir quines seran les restriccions que es donaran dintre d'aquesta àrea. I ara hauríem de fer, el mes de gener, hauríem de fer el retorn d'aquesta participació, d'aquesta opinió que es va recollir per poder ja encara quines han de ser les restriccions. Durant tot el 23 i el temps que ens suposi fer-ho, s'ha de fer tota la implementació tècnica, el sistema de control de les càmeres, de la senyalització, etc. Per tant, crec que estem encara una mica a les beceroles, en aquest sentit.
Per contra, les zones en les que s'aplicaran les baixes emissions les tenen clares des de la primavera. Aquest mapa inclou tot el barri vell i el Mercadal, part de l'Eixample Nord i Sant Narcís i el barri de Besagüell.
A Ponent, l'Ajuntament de Lleida fa una crida a la calma als veïns i aclareix que durant tot l'any que ve podran continuar circulant per tota la ciutat. Anem fins a Lleida, Karen Alfonso.
Obtenir ciutats més saludables passa per aplicar aquestes zones de baixes emissions en ciutats de més de 50.000 habitants. L'Ajuntament de Lleida, una de les ciutats afectades, a partir de les dades de la contaminació atmosfèrica, preveu implementar aquesta zona al centre de la ciutat, on hi ha més contaminació i soroll. N'ha parlat a RAC1 el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, Toni Postius.
Que justament la zona del centre de la ciutat de Lleida és aquelles zones que hi ha més contaminació, perquè hi ha més trànsit i hi ha més problemes de soroll. Aquest va ser un primer dibuix que es va posar sobre la taula.
Ara els ajuntaments han de buscar les tres fases que es demanen per desenvolupar aquesta zona de baixes emissions, tenir un projecte, una normativa conjunta, tenint en compte que Lleida és un entorn rural per on passen vehicles agrícoles i determinar quina és la zona d'impacte que tindrà a nivell de ciutat.
I al Camp de Tarragona, els ajuntaments de Tarragona i de Reus dedicaran el 2023 a informar i a sensibilitzar els ciutadans de la implantació de les zones de baixa emissions, però fins al 2024 no es posaran multes. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Tant a Tarragona com a Reus es vol fer una aplicació gradual i progressiva de les noves zones de baixes emissions. S'aprovarà enguany l'ordenança que la regularà i es faran les campanyes informatives. Ja hi ha part de la feina feta. Ja s'han fet els estudis de la qualitat de l'aire per definir les zones de baixes emissions i ara es treballa per la implantació dels sistemes de control. Xavier Puig és el regidor de territori a l'Ajuntament de Tarragona.
És un any de molta informació, de molts cartells, de moltes campanyes de sensibilització i d'informació. No és un any de regulació amb sanció, sinó que això vindrà més endavant.
En el cas de Tarragona, la zona on es restringirà el trànsit la marcaran la part alta, els Eixamples, els barris marítims, l'Avinguda Catalunya i el Passeig Torroja. En el cas de Reus, l'Ajuntament vol anar una mica més enllà del tomb de Ravals, en ple centre, per millorar la qualitat de l'aire també vora de les escoles o dels centres de salut.
I doncs bé, encara pel que fa als vehicles, i coincidint amb els últims dies del descompte de 20 cèntims per litre de carburant, el preu de la benzina torna a baixar per cinquena setmana consecutiva. Tot i la tendència a la baixa, els usuaris encara paguen més que fa un any.
Aquesta setmana la gasolina es paga a 1 euro amb 56 cèntims i el gasoil a 1 amb 64. El preu, com deies, és un 7,5 i un 20% més car que l'any passat. Ara bé, si ho comparem amb el preu que hi havia just abans d'aplicar el descompte, ara la situació és força més bona. El 28 de març, per exemple, abans que entrés en vigor la mesura, els carburants es pagaven un 12% més cars que ara.
I també cau el preu de la llum. Demà tocarà fons i marcarà el seu mínim des del febrer de l'any passat. Es pagarà de mitjana a 5,5 euros al megawatt hora. La xifra crida l'atenció si la comparem amb els pics que hem arribat de 400 euros. Comparat amb ara fa un any, demà la llum serà 36 vegades més barata, Pol Prats.
Feia més de 20 mesos que el preu de la llum no marcava un preu tan baix. Sí que és cert que el dia de Nadal va marcar el mateix rècord per la mínima, però amb 10,63 euros al megawatt hora. És pràcticament el doble del que es pagarà demà. Aquests preus, això sí, són pels clients amb la tarifa regulada. Després del desembre de l'any passat, on hi va haver dies amb la llum per sobre els 300 euros, el 2022 va començar amb el preu al voltant dels 200 euros. Al febrer va continuar baixant fins que va començar la guerra a Ucraïna. A partir d'allà, l'encariment del preu del gas va fer que es disparés el preu de la llum fins a arribar al màxim de 544 euros al megawatt hora el 8 de març. Després d'aquest pic, a mitjans de juny, es va moderar gràcies a l'excepció ibèrica, el topall del preu que es va posar el gas a la península ibèrica. Després d'això, el preu de la llum s'ha estabilitzat i no ha tornat a arribar als pics de 300 o 400 euros com els últims mesos. A tot això, demà serà el dia amb la llum més barata de l'any, després de diverses setmanes de baixades.
D'aquí a una estona parlarem amb Salvador Salat, que és enginyer i consultor energètic. En temps de tertúlia li preguntarem, entre altres coses, si aquesta baixada és cosa d'un sol dia o marca una nova tendència. I avui entra en vigor el paquet fiscal que ha de servir per pagar bona part de les mesures d'estalvi que ha aprovat el govern espanyol. Són els impostos a les energètiques, l'impost a la banca i l'impost a les grans fortunes. La Moncloa espera que en els propers dos anys aquestes mesures fiscals permetin recaptar 10.000 milions d'euros.
L'impost a les energètiques i l'impost a la banca tindran en compte els beneficis a l'Estat. En queden fora, per tant, els negocis a l'estranger. El primer l'hauran de pagar les energètiques que guanyin més de 1.000 milions d'euros l'any, en total un 1,2% dels seus beneficis. L'impost a la banca, en canvi, afectarà les entitats que en un any guanyin més de 800 milions d'euros en interessos i comissions, és a dir, el que paguen els usuaris. A part, hi ha l'impost de solidaritat de les grans fortunes, que s'aplicarà diferent a cada regió perquè topa amb l'impost de patrimoni. S'exigirà als territoris amb l'impost de patrimoni bonificat, com Madrid, o els que tenen tipus més baixos que els que marca el nou impost, com Catalunya. Per tant, aquí només l'hauran de pagar els ciutadans amb un patrimoni net per sota els 17 milions i mig d'euros. Segons la Conselleria d'Economia, són menys de 300 persones. Els tres impostos són temporals. Es recaptaran el 2023 i el 2024 amb les dades d'aquest any i l'any que ve. Després d'això, l'Estat es guarda la carta per decidir si es mantenen.
I una de les mesures que es pagarà amb els nous impostos és la pròrroga dels contractes de lloguer que acabin els propers 6 mesos. Precisament avui hem sabut que el preu del lloguer a Barcelona ha pujat gairebé un 26% en un any. És el que indica un estudi del portal Idealista. El preu també s'ha disparat a la resta de demarcacions.
Barcelona continua sent la ciutat amb els lloguers més cars de l'Estat. El metre quadrat es paga de mitjana a 19,3 euros. Segons Idealista, és el preu més alt que s'ha registrat mai. L'informe apunta més que els preus encara s'enfilaran una mica més abans de refredar-se. N'ha parlat a RAC1 el portaveu Francisco Iñarreta.
precios han alcanzado una cifra récord de la serie histórica en muchos de los mercados, como es el caso de Barcelona. Teniendo en cuenta este nivel de precios y teniendo en cuenta la merma de la capacidad adquisitiva de los inquilinos debido a la inflación, pues esto lo que podría hacer es enfriar esa sangría que se está produciendo en la oferta y que de alguna manera la escalada en los precios se detenga.
A les comarques de Girona els lloguers s'han encarit gairebé un 26%, a Tarragona un 7% i a la demarcació de Lleida un
6,5%. 10 minuts per les 9, Roger Torrent assegura que Catalunya tancarà l'any amb unes xifres d'ocupació turística semblants a les del 2019, quan no hi havia pandèmia. Aleshores es va aconseguir el rècord de 30 milions de visitants i a data del passat mes d'octubre la xifra ja era de 27 milions.
El conseller d'Empresa i Treball diu que ha estat l'any de la recuperació. També apunta que els turistes s'han gastat més diners aquest any. Ho diu en una entrevista a l'agència EFE.
Bé, el 2022 en l'àmbit turístic ha estat clarament l'any de la recuperació, des d'un punt de vista de xifres i des d'un punt de vista de dinàmica, de xifres. Dades de l'octubre estem a 27 milions de visitants. El 2019 vam tancar amb 30 milions. Octubre, 22, 27 milions.
Torrent afegeix que s'està treballant en un model de turisme que sigui més responsable amb l'entorn. La idea és aconseguir el compromís de tots els agents del sector i acabar dictant una nova llei del turisme.
Doncs parlant de mobilitat, la ponència d'alertes del Ministeri de Sanitat es reunirà demà al matí per analitzar el repunt de contagis de Covid a la Xina. La trobada s'ha convocat després que Castella i Lleó ho hagi demanat i que la Comunitat de Madrid demani mesures urgents per controlar els viatges procedents de la Xina. De moment, però, el govern espanyol es limita a recomanar a les persones que hagin de viatjar al gegant asiàtic que hi vagin ben vacunades i que utilitzin mesures de protecció. De fet, els experts creuen que reintroduir les proves obligatòries serviria de ben poc.
És el que creu l'epidemiòleg Oriol Mitjà, que en un fil de Twitter assegura que exigir proves als passatgers procedents de la Xina no és eficaç perquè poden arribar infectats d'altres països. Creu que només serviria si fos per detectar noves variants. En aquest sentit, explica que les variants majoritàries de la Xina són les que ja circulen per aquí, sublinatges d'Omicron. Segons Mitjà, ara la Xina es troba en una situació molt semblant a la que hi havia aquí ara fa un any. Molta gent vacunada, però molts contagis perquè l'Omicron s'escapa parcialment de la protecció.
I per cert que també la Unió Europea està estudiant si cal obligar o no els viatgers procedents de la Xina a fer-se una prova. Itàlia, que ja ha aprovat la mesura, demana a tots els països que segueixin els seus passos. Per ara, però, França i Alemanya s'hi oposen. 8:52, després que Pedro Sánchez fes dimarts el seu balanç de l'any i anunciés un paquet de mesures anticrisi, avui ha estat el torn d'Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, que ha centrat bona part del seu discurs a la crisi del poder judicial i al bloqueig que viu des de fa anys. Creu que els dos representants del govern espanyol al Constitucional no hi haurien d'entrar i acusa Sánchez de putinejar la justícia.
Pues lo que ocurre ahora es que el gobierno debería de tomar razón y no mandar a dos exaltos cargos del gobierno al Tribunal Constitucional. Y ahora cada vez se entiende más por qué el gobierno quiere no renovar el Consejo, sino controlar el Consejo. No renovar el Tribunal Constitucional, sino controlar el Tribunal Constitucional.
Tot i això, Feijóo arriba tard. Avui el Constitucional ja ha confirmat la seva renovació, aprovant l'entrada dels 4 nous membres. A partir d'ara, el Tribunal passa ja a tenir una majoria progressista. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
No hi ha hagut sorpreses. Després d'una dècada de control conservador, des d'aquest migdia el Constitucional és de tendència progressista. El Tribunal ha substituït els magistrats amb el mandat caducat i ha confirmat que els nous candidats complien els requisits. Per tant, Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano i César Tolosa passaran a ser magistrats del Constitucional i decantaran la balança cap a l'esquerra. Aquest nou equilibri de forces serà clau en els recursos que ha de resoldre el Tribunal, per exemple, sobre la llei de l'avortament aprovada per Zapatero, en la llei de l'eutanàsia o en la llei del Parlament que regula el català a les aules. Dissabte prendran possessió del càrrec i el dia 10 de gener tindran el primer ple. Una reunió aquesta que serà clau per decidir qui és el nou president del Tribunal. S'ho disputen dos progressistes, María Luisa Balaguer o Cándido Conde Pumpido.
Per cert que Feijóo ha anunciat que el gener proposarà un pacte institucional per rebaixar la crispació política i per consolidar, diu, les bases d'un acord per la renovació judicial, tot plegat en un discurs en què també ha parlat de Catalunya. El líder del PP està convençut que Sánchez autoritzarà un referèndum d'independència quan la Generalitat ho demani.
En relación con el referéndum, comprenderá usted que no hay ningún español que esté tranquilo en relación a esta cuestión. La pregunta es, ¿el señor Sánchez lo necesita para acabar la legislatura o no? Si lo necesita, hay muchas posibilidades de que lo haga. Si no, la preparará para la siguiente.
I des de Catalunya, Pere Aragonès, que ha tornat a insistir aquesta tarda que la solució del conflicte passarà, tant sí com no, per un referèndum d'autodeterminació. El president ho ha dit en un vídeo difós al seu compte de Twitter, on també es mostra convençut que aconseguirà aprovar els nous pressupostos per l'any que ve. 5 minuts per arribar a les 9. Ucraïna denuncia una nova onada d'atacs russos amb més de 120 míssils i drons que han arribat a Kiev per terra, mar i aire. De moment hi ha 3 ferits a la capital i a altres ciutats del país, com Lviv, on la població s'ha quedat sense llum. El govern adverteix que la situació en zones com el Donbass torna a ser especialment complicada. I de tornada a casa nostra, Barberà del Vallès continua buscant la figura del nen Jesús robat ahir al vespre al pessebre de la ciutat. Dos joves se la van endur abans que la policia local l'anés a buscar com cada nit per evitar precisament que algú se l'endugués. Tot i que podria semblar una innocentada, no ho és. Els segrestadors han reivindicat l'acció amb un vídeo a TikTok, que ja l'han despenjat, en què demanen fins i tot un rescat, Judit Vila.
A les imatges es veu el moment del robatori i la fugida dels dos nois amb patinets elèctrics. Després apareixen en pantalla encaputxats, amb la veu distorsionada i ensenyant la figura del nen Jesús. Amenacen en fer-la malbé si la publicació aconsegueix agradar a més de 5.000 persones i acaben reclamant 10.000 euros per tornar-la.
Así es como cuidan las cosas sin marcar. Exigimos 10.000 euros a la cuenta que cojamos por aquí. Si no, no aparecerá el bebé con vida. La policía no es capaz ni de cuidar una simple estatua. Esta es la seguridad que queremos en Barberà del Vallès.
L'Ajuntament els ha demanat a través de Twitter que pensin en la ciutat i tornin la imatge al seu lloc. Mentrestant, els agents de la policia local continuen investigant els fets. Segons el periòdico, que precisament ahir s'havia fet ressò del dispositiu preventiu, ja estarien revisant les càmeres de seguretat de la zona.
Unió de Pagesos denuncia que la majoria de projectes eòlics o fotovoltaics no tenen en compte l'afectació a les collites. L'organització assegura més que incompleixen la llei perquè no proposen un lloc alternatiu on construir-los. Per això ha presentat al·legacions a gran part dels projectes.
Els pagesos recorden que estan a favor de les energies renovables, però demanen que les infraestructures no afectin la seva activitat. Ho explica RAC1 el responsable d'energies alternatives, Jaume Pedrós.
No podem permetre que cap pagès o cap ramader hagi de deixar la seva explotació, o sigui plegar, perquè instal·lin un parc fotovoltaic dintre de les terres que conreen. I nosaltres estem totalment a favor de que s'han de fer aquests parcs, però s'han de fer allò on troqueteu.
Per això han presentat al·legacions a més de la meitat dels projectes fotovoltaics, 45 de 81, i tots els eòlics, 6 de 6, presentats aquest 2022.
I per cert que avui el govern ha començat a pagar les ajudes pels pagesos lleidatans que van perdre les collites amb les gelades de principis d'abril. En total rebran 16 milions d'euros per més de 16.000 hectàrees perdudes. Ha mort als 91 anys l'arquitecte del Palau Sant Jordi, el japonès Arata Isozaki. El pavelló es va projectar l'any 1990 pensant en els Jocs Olímpics del 92.
Isozaki, però, també és l'arquitecte d'altres edificis emblemàtics a escala mundial, des del Caixa Fòrum a Barcelona fins l'Allianz de Milà o el Palladium de Nova York. Destacava pel seu estil brutalista i postmodernista. L'any 2019 va rebre el Premi Pritzker, el més prestigiós del món de l'arquitectura. El Col·legi d'Arquitectes de Barcelona ha lamentat la mort de l'artista.
En temps de tertúlia, repassarem la seva figura amb Josep Antoni Acevillo, director de projectes urbans de l'Ajuntament de Barcelona l'any 92, que també va dirigir part de les obres olímpiques i va ser membre del concurs que va escollir l'arquitecte japonès per fer el Palau Sant Jordi. En cultura, el Gran Teatre del Liceu començarà l'any 2023 estrenant La Tosca de Puccini sota la direcció del sevillà Rafael Villalobos. L'obra original, que s'estrenarà el dia 4 de gener, transporta l'espectador a la Roma del segle XIX i relata els contrastos entre el que defensaven la llibertat individual i l'auge del feixisme.
Villalobos introduirà a l'obra les influències del cineasta i escriptor Pier Paolo Pasolini i del pintor barroc Caravaggio. El director explica que ha volgut ser fidel a l'autor de l'obra i que mantindrà el protagonisme de la capital italiana.
Queríamos hacer una producción, además, que respirara Roma por sus cuatro costados, porque creo que la gran protagonista de esta obra es Roma. Solo en una ciudad como Roma puede ocurrir una historia como la de Tosca, y hemos creado un espacio escénico que yo creo que dialoga de una manera muy orgánica con toda la arquitectura de Roma a través de los siglos.
Es faran 14 funcions fins al dia 21 de gener. El 80% de les entrades, però, ja estan venudes. Tosca és una de les obres que s'ha representat més cops al Liceu. De fet, va arribar a Barcelona només dos anys després d'haver-se estrenat al Teatre Constanci de Roma el 1900.
Rodrigo Cuevas és el primer artista confirmat del cartell de la Fònica de Banyoles pel 2023.
No tiene por qué haber pena si se muere este que canta.
L'artista asturià que aprofitarà la 19a edició del festival per presentar el seu nou disc el dia 30 de juny. Ho farà amb un nou espectacle ple d'humor, de crítica i la ironia que el caracteritza. Les entrades es podran comprar a partir de demà a les 10 de la nit a la pàgina web del festival. I encara un últim apunt, Toni Clapés fa marxa enrere i finalment no es presentarà a les eleccions municipals del mes de maig, com va anunciar ahir, coincidint amb el 28 de desembre, el dia dels Sants Innocents. I com dèiem, explicàvem que el director i presentador del Versió RAC1 volia disputar l'alcaldia de Colau amb una llista cívica, finalment, però, ha decidit aparcar el seu salt a la política momentània.
Un cop llançada la notícia, el meu equip va estar fent ahir al vespre recopilant dades i enquestes internes i no ens dona ni per 8.000 signatures, que són les que es necessiten per presentar-se. Per tant, de moment, doncs ho deixem aparcat i continuaré el Versió RAC1. I vés a saber, mai se sap.
Qui sap si de cara a l'any que ve Clapés s'ho repensarà. De moment el que és segur és que cada tarda en continuarem gaudint aquí, al Versió RAC1. Passa gairebé un minut de les 9 de la nit. Recollim a aquesta hora la informació amb la que hem obert aquest informatiu, la mort de Pelé als 82 anys, i ho fem anant en directe fins a São Paulo. Connectem amb el Pau Ramírez. Pau, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Cap a 9:15 creiem que hem reportat aquesta mort de l'exfutbolista. Quins detalls més ens pots aportar a aquesta hora?
Bé, doncs era ja una mort pràcticament anunciada. Ja se sabia que Pelé estava en un estat de salut molt delicat. Li van trobar al setembre de l'any passat un càncer de colon i fa una setmana l'hospital va dir que el càncer havia avançat i a més tenia problemes cardíacs i renals. El comunicat que ha divulgat fa uns minuts a l'hospital on ha mort Pelé, l'hospital Albert Einstein de São Paulo, diu que ha mort en decurrència de la falència de múltiples òrgans, resultat de la progressió del càncer de colon associat a la seva condició clínica prèvia. És el comunicat que ha tret avui a l'hospital on ha mort Pelé, que justament avui fa un mes que va ingressar per fer uns exàmens de rutina, però li van trobar complicacions respiratòries i ja no va sortir més de l'hospital.
Pau, no sé si a aquesta hora se sap algun detall de com serà el funeral.
Encara no. A més, se sap que el Santos estava preparant el seu estadi, la Vila Belmiro, doncs al funeral, però tampoc ho ha comunicat oficialment. És a dir, eren imatges que havien corregut per les xarxes socials, però no se sabia exactament, tampoc se sabia molt bé, és a dir, la família i l'hospital no acaben de dir el seu estat, si realment era qüestió d'hores o dies, se suposava que sí, però ningú deia res, i del funeral, doncs, ara mateix no se sap res, se suposa que serà multitudinari, i bé, veurem què passa, perquè a més aquí coincideix ara amb la toma de possessió de Lula da Silva el proper dia 1, és a dir, que ve diverses coses de grans magnituds aquí al Brasil i veurem com ho reparteixen.
Perfecte, Pau, doncs moltes gràcies. No sé, Marc, si tenim alguna novetat més sobre aquesta mort de Pelé.
Continuen caient reaccions a través de les xarxes, insistim, a Barça, Liverpool, Santos mateix estan reportant a les xarxes socials gent molt diversa. Ara mateix, per exemple, l'agència EFE recull declaracions de Kylian Mbappé, el davanter de la selecció francesa i futbolista del Paris Saint-Germain, que en un missatge a les xarxes ha afirmat que ha mort el rei del futbol, acompanyat d'una fotografia on s'hi pot veure l'astre brasileny i Mbappé, doncs, que hi deixa anar un escuet. El rei del futbol ens ha deixat, però el seu llegat mai serà oblidat.
En fi, la mort de Pelé, Marc Mundet, que eclipsa la resta de la informació esportiva que avui s'ha marcada pel retorn de la Lliga de Futbol després del Mundial.
Sí, ho dius bé, el Girona ha empatat a 2 en la reestrena contra el Rayo Vallecano a Montilivi. Els de Mitchell han anat sempre remolcant el marcador i només han pogut ratllar distàncies des del punt de penal, l'obra del Tati Castellanos i Samu Saiz. Falta encara tota la jornada per acabar i ara per ara els blanquivermells són dotzens amb 17 punts, 6 per sobre les posicions de descens. Tenim en joc a punt d'acabar-se un altre partit. Minut 89 de partit del Benito Villamarín, Betis 0, Atlètic de Bilbao 0. A dos quarts de 10 queda el partit entre l'Atlètic de Madrid i l'Elx. Per demà queda el retorn del Madrid al camp del Valladolid. Avui Ancelotti s'ha negat a etiquetar Leo Messi com el millor jugador de la història. Per dissabte al migdia, el derbi a l'estadi entre el Barça i l'Espanyol. Per part blaugrana, avui Xavi ha donat festa als seus homes. Per part blanc i blava, el focus d'atenció l'hem tingut en la presentació de César Montes com a nou central perico fins al 2028. També tenim activitat a la Lliga ACB de bàsquet, un partit en joc ara a aquesta hora. A l'Olímpic de Badalona, 4 minuts per arribar al descans, el Joventut guanya de 10 punts al Betis, 38 a 28. I encara un punt més, perquè els 4 catalans que continuen a la Lliga Europea d'Hockey Patins han anat a parar a grups diferents en el sorteig que s'ha fet aquest dijous. El Barça, que era un dels 4 caps de sèrie, jugarà contra el Lodi i el Forte di Marmi italians i el Bologna portuguès, el Reus contra l'Sporting i el Barcelos de Portugal i el Senomer francès, el Calafell tindrà com a rivals l'Oliveirense i el Benfica portuguesos, a més del Liceu Gallec, i el Noia Freixenet jugarà contra el Porto de Portugal i els italians del Sarzana i el Tricino.
Gràcies, Marc. Qualsevol novetat sobre la mort de Pelé ens ho feu saber.
Fins ara.
Fins ara. I acabem amb el temps, amb el Gori Massip. Gori, bona nit.
Bona nit.
Avui que han baixat una mica les temperatures a l'interior, però a la costa, déu-n'hi-do, perquè encara s'ha mantingut aquest ambient suau. Demà què? Continuarem amb termòmetres disparats o encara més?
Sembla que continuarem així. Avui ambient suau, tot i que sí que és cert que els termòmetres han baixat una mica a l'interior, excepte que hi ha zones de ponent on la boira s'ha desfet i, per tant, l'ambient ha pogut ser més agradable que no pas ahir, però, com dèiem, a la costa prelitoral, suavitat. Hem arribat de nou a màximes de 18, 19 o gairebé 20 graus. Demà divendres ha de continuar així també. El dia començarà encara amb cel mig ennuvolat, sobretot cap a Ponent i al Pirineu de Lleida. Aquí, la propera matinada i fins a primeres hores del matí, poden caure algunes gotes o petits ruixats. Poca cosa, i amb una cota de neu al voltant d'uns 2.000 metres, però a mesura que avanci el dia s'obriran grans clarianes i, de fet, a la tarda gaudirem de moltes estones de sol. Però el més destacable serà que tindrem una nova pujada de la temperatura, que ja es notarà a primera hora del matí. Termòmetres que marcaran entre 2, 3, 4 graus més que avui, i al migdia també haurem de sumar alguns graus amb moltes màximes, que al litoral, prelitoral, arribaran als 20, 21 graus i fins i tot algun 22 o 23. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. En fi, anem cap a l'altre extrem. Repassem ara l'estat de la neu.
La Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Com estan les pistes d'esquí, Gori?
Doncs si comencem pel sector occidental, trobem fins a 95 centímetres de neu pols dura, 8 avui, fins a 45 centímetres també de neu pols dura a Baqueira Baret, entre 40 i 70 centímetres de neu pols dura a Portainé, entre 40 i 60 es pot esquí i fins a 40 centímetres de neu dura a Tabascan. Al sector més oriental trobem entre 20 i 35 centímetres de neu humida a Molina, fins a mig metre de neu pols dura a Masella, entre 20 i 40 centímetres de neu dura a Primavera a Vall de Núria, entre 15 i 25 centímetres de neu pols dura a Port de Comte i, per acabar, Baiter 2000 amb entre 10 i 35 centímetres de neu Primavera.
Perfecte, Gori, doncs actualitzem la informació d'aquí una hora. Fins ara.
Fins ara.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
Que s'ha mort. Passen 7 minuts de les 9 de la nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Comencem amb aquesta sintonia nadalenca a la tertúlia del No ho sé d'aquest dijous 29 de desembre. Avui ens acompanyen el Josep Manel Silva, advocat, periodista i professor universitari. Què tal, Josep Manel?
Molt bé, tu?
La Laura, jo també, perfecte. una mica refredada, però tot bé. La Laura Aznar, periodista del Crític. Què tal, Laura?
Hola, què tal?
Com estàs? La Montserrat de Mesón, jurista i politòloga. Què tal,
què tal,
Montserrat? I la Susana Cuadrado, que és redactora en cap de Societat a la Vanguardia.
Què tal?
Com estàs? Malauradament hem de començar parlant de la mort de Pelé, que hem conegut fa tot just una hora, el futbolista brasiler que ha mort als 82 anys. De fet, feia un mes que havia ingressat a l'hospital, ja havia tingut algunes recaigudes, fa un any que se li va detectar aquest càncer de colon. i de fet no ha estat una notícia que ens hagi sorprès, perquè tota la informació que ens anava arribant aquests darrers dies eren que la seva situació ja era força greu. Per generació, Laura i Montserrat, m'imagino que no teniu a Pelé com un referent. No. La Susana Benjustet...
No, perquè a més la cosa aquesta del futbol no...
No, eh?
No.
Però Silva, crec que tu sí que vas poder veure'l com a mínim en actiu, no?
Hem de dir
em sap greu, no et vull dir gran.
No. Escolta, ja saps que jo sóc com el conscient de l'edat que tinc i això és una bona experiència per moltes coses.
Vas tenir la sort, no?, de poder-ne gaudir.
Abans d'entrar a l'estudi hem estat parlant amb la Susana
de les batalletes de fa 20 anys.
Perquè ens coneixem de fa 30 anys o així. Sí. I no, per mi és, escolta'm, estar bé i estar sa i sentir-se encara jove, però bueno, els anys s'han de fer.
Cap sorpresa, jo
recordo... Era petit, eh? Hem de dir que jo era molt petit. Però jo recordo haver vist jugar a Pelé al Mundial de l'any 70, no? Uh-huh. Que ja era l'última, però que van guanyar a Brasil també la Copa. I avui, quan he sentit la notícia de la mort, pensava que segurament és el millor jugador de la història d'una època del futbol, en el que si la comparem pensava, fixa't, és una època en què el futbol com a molt es podia assimilar a una monarquia. Pelé era o rei. En canvi, ara ja hem divinitzat el futbol i ara Maradona era Déu i Messi és el Messias, no? És a dir, que fixa't la dimensió que ha agafat el futbol. Era un esport també mundial, però clar, sense tanta possibilitat de veure tots els partits a totes les hores del món per tots els dispositius i mitjans de comunicació que hi ha ara, doncs el futbol estava més una mica més restringit, diguem-ne, als aficionats, segurament una cosa molt més masculina, com s'acaba de mostrar, per exemple, en aquesta taula. Avui està més generalitzada i a més a més les dones també juguen al futbol, i el record que jo tinc és d'un gran malabarista de la pilota, no? El Pelé era el típic jugador brasilè que ell sol podia resoldre una jugada en un partit. Molt diferent al tipus de futbol que hi ha ara, on és un esport molt més d'equip, molt més físic, no? I el jugador, hi ha jugadors que resolen partits, evidentment, perquè Messi per sempre és així, o el mateix Mbappé, però és un altre estil de futbol, de model, no sé, per mi és molt diferent. Però tinc un record de com més nostàlgic d'aquella època del futbol. No? Mm-hmm.
Doncs els que han tingut la sort de veure jugar a Pelé, fins i tot en aquest Mundial del 70, com el Josep Manel Silva, com dèiem, fa poca estona que hem sabut de la mort de l'exfutbolista brasiler als 82 anys, fa una estona hem connectat també amb el corresponsal de RAC1 a São Paulo, el Pau Ramírez, que ens ha dit que de moment encara no hi ha detalls de com serà el funeral. En tot cas, si en tenim novetats, també els companys d'esports ens ho faran saber. Fem una pausa i tornem de seguida a la tertúlia del No Ho Sé.
No Ho Sé, amb Anna Ballonesa.
És el moment d'il·lusionar, el moment de sorprendre, amb una selecció única de marques i ofertes que són tot un regal. Com ara un 15% de descompte en tota la marca Dyson. Feliç 2023, al Corte Inglés, a la botiga web i app.
RAC+1, podcast.
Aquest gener torna l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Ja és aquí la segona temporada del Rose Battle de RAC+1. 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas, Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna, Marc Serra i Rocco Stenhauser.
Localitza bé, Rocco. Localitza bé, que sí. Se m'has al Cárdenas.
Mireia Giró i Marta Bosch. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Benvinguts i benvingudes a l'escorxador!
L'escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. RAC1.
Mamma Mia, Super Trooper, Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme. Posa't els teus pantalons acampanats i les teves sabates de plataforma i vine a gaudir d'aquest espectacular tribut a ABBA. El 2 de gener al Palau de la Música. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Aquest Nadal regala Alura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuig els convencionalismes i regala Alura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
Gourmet La Vanguardia amb Ibéricos Kebab et porten l'Ibèrica estrella de les festes amb l'espatlla de glaç 100% ibèrica i una ampolla de capes Hill Panot Gaudí Gran Reserva. Tria entre alta expressió en peça de 4 a 5 quilos per 159 euros o essència única en 10 sobres de 100 grams per 119 euros. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catania Escudier.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenta, el podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica. Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenta.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1. No ho sé, amb Anna Ballonès.
Un quart de 10 de la nit. Anem a parlar també d'altres qüestions, perquè avui realment fa faradat aquest balanç de les xifres de violència masclista d'aquest any, especialment també de l'onada d'assassinats que hi ha hagut en les últimes hores. Avui mateix, de fet, hi ha hagut un cas a Benidorm, on han detingut un home per presumptament haver llançat la seva parella pel balcó, i a Madrid un altre home ha matat la filla de la seva exparella a ganivetades. Però, de fet, el que ha fet saltar totes les alarmes és que aquest mes de desembre hi ha hagut 13 dones assassinades a tot l'estat espanyol i 5 només aquesta setmana. Per això, com hem explicat abans, el Ministeri de l'Interior, que ha ordenat a la policia i també a la Guàrdia Civil que reforci la vigilància de les ordres d'allunyament i també el seguiment dels homes reincidents en aquests delictes de violència masclista. I realment és que sembla que no hi ha manera, no? Malgrat campanyes de conscienciació, que se'n parli més, continuen aquests assassinats masclistes. No sé què creieu, ja sé que la resposta és molt complicada, però què es pot fer davant d'aquesta situació? No sé si sou dels optimistes, dels que creieu que les noves generacions pot ser que facin tombar aquesta tendència, o sou més aviat del sector pessimista, Laura?
Home, avui clarament pessimista, no? I tenint en compte les dades de tot el mes de desembre, clarament pessimista. Mirava les dades de Catalunya, que tancarà l'any amb 12 feminicidis, i veia que un terç de les dones havien denunciat, i això tenint en compte que la majoria de casos de violència masclista no es denuncien, fonamentalment per por al qüestionament, per por a la revictimització i a la culpabilització extrema que pateixen moltes dones, que fa que moltes voldrien denunciar aquest cas, no? Però, o els casos que pateixen, però no ho fan per por a tot això, no? I per tant, perquè tenen desconfiança en el sistema. És gravíssima la situació i tenim un problema de base. Ja anem als casos, ja no anem als casos que no es denuncien, no? Aquest iceberg enorme que realment ens permetria veure la fotografia de la qüestió, però que està totalment invisibilitzat i no ens ho permet fer. Si només anem als casos que sí que es denuncien, també tenim un problema a Catalunya, més que en qualsevol altra comunitat autònoma, en relació amb les ordres de protecció. A Catalunya, l'any 2021, es van denegar el 52% de les ordres de protecció. En el cas espanyol, la mitjana és del 29%. Per tant, també tenim un problema del que es consideren motius de risc, com per atur aquestes ordres a les dones, no? Jo crec que la fotografia, jo no sóc optimista en relació amb aquesta qüestió mai, però perquè estic veient que, malgrat que òbviament existeixen campanyes de conscienciació, malgrat que hi ha la voluntat per part d'alguns governs d'impulsar iniciatives de coeducació o educació sexoafectiva perquè els homes entenguin que no han d'agredir a les seves companyes dones, no? Malgrat tot això, crec que moltes vegades les agressions masclistes, la violència masclista es mou per una qüestió ideològica, no per una qüestió de falta de cultura o de falta de coneixement, sinó per pura ideologia d'homes que es consideren amb la potestat d'agredir dir-les, perquè existeix un sistema que es diu patriarcat, que legitima i perpetua aquesta violència cap a nosaltres, no? Per tant, en general no sóc molt optimista, crec que el que estem veient avui i el que hem vist durant tot el mes i el que veiem sempre és que el moviment feminista és més necessari que mai, és absolutament necessari, cal que les seves reivindicacions s'atenguin i estiguin al centre de totes les agendes polítiques i mediàtiques, però tot i així, evidentment, amb les dades de la vergonya que hem viscut aquest mes de desembre, doncs és molt difícil ser optimista.
Susana.
A veure, jo sóc optimista en el sentit de la conscienciació social, que realment ha fet un salt molt evident en els últims anys. El que passa que avui ha sortit, per exemple, el ministre Marlaska a parlar de terrorisme masclista, que jo bono aquesta terminologia, perquè a mi em sembla que és que res no està servint per apaivagar el que és una gran xacra social, no, en aquest moment. Què es podria fer? Doncs que es podria fer el que s'està fent, però millor. Què vull dir amb això? Doncs càstig penal per l'agressor, clarament, conscienciació social, i llavors em preocupa molt especialment el creixent discurs negacionista que hi ha respecte a aquest tipus de violència, em refereixo a Vox, i també em preocupa per l'altre costat un discurs de Podemos que tendeix a banalitzar tot el que és la violència, o sigui, no tot el que és violència, si tot és violència, res no ho és. Llavors, a partir d'aquí, parlem-ne. Importantíssim que els partits polítics no en facin una instrumentalització del problema, perquè llavors ja hem begut oli i sí que ja podem anar fent campanyes i de més. I després sí que estic plenament d'acord amb la Laura, que hem de fer, hem de reforçar el que són els recursos policials i judicials, perquè el que no pot ser és que una víctima denunciï, torni a denunciar i torni a denunciar, i no hi hagi un sistema de protecció d'aquella víctima, ja sigui donant-li pisos, donant-li una protecció policial, algun tipus de seguiment a l'agressor, i després molt al tanto, molt amb la reincidència demostrada que hi ha dels agressors. I bàsicament això. I després també em preocupa el grau d'agressivitat. Estem parlant de 48 mortes confirmades a dia d'avui, n'hi ha algunes que estan en investigació a tota Espanya. 48 és la mateixa xifra que l'any passat, o sigui, no estem en més, sinó que estem igual, per tant el problema està totalment enquistat. I a partir d'aquí, doncs a veure què fem. A veure què fem amb tot això, però tots a una o res.
És veritat que avui el ministre de l'Interior, Marlaska, que ha pujat com un esglaó al llenguatge, no?, la manera d'expressar-ho, parlant d'aquest terrorisme, no?, que deies ara, Susana, sí. Però és que realment, clar, dèiem, 48 morts en un any, 13 dones assassinades al mes de desembre.
4 en un dia, 24 hores.
Exacte, vull dir, que hi ha gent que potser s'ha escandalitzat per fer servir el terme terrorista, però és que aquestes xifres, si les hagués comès segurament un grup terrorista,
absolutament,
estaríem escandalitzats, no, també?
És que hi ha vegades, és que hi ha vegades que ens sorprenen molt segons quins termes, i en realitat tenen com tota la lògica del món si veiem què volen dir, no? Quan es parla de terror sexual, quan al voltant del debat sobre la llei del només sí és sí s'explicava, no?, que el que s'intenta és paralitzar, vull dir aturar el terror sexual que vivim les dones, molta gent es posava com les mans al cap perquè no entenia aquest concepte. Terror sexual és bàsicament tota aquella cultura segons la qual les dones som les responsables últimes de les agressions que patim, no? Llavors això fa que ens decidim tornar-nos a quedar, a recloure'ns dintre de l'àmbit privat i no sortir a l'esfera pública, perquè qualsevol cosa que vagi en contra nostra, és a dir, qualsevol agressió que patim, serem les màximes responsables i serem culpabilitzades per aquesta agressió. Això és la difusió del terror sexual que s'ha vist des del cas Alcácer fins a l'actualitat, quan hem vist tota la qüestió de com s'ha explicat mediàticament el tema de les agressions sota submissió química, no? Terror sexual té un sentit que s'expliqui i s'utilitzi aquest terme, com tenia tot el sentit del món quan la ministra Montero va parlar de la cultura de violació, quan parlava de les campanyes del 25 de novembre que havien impulsat algunes administracions governades pel Partit Popular, perquè bàsicament responsabilitzava a les dones que poguessin rebre alguna agressió, no? I això és bàsicament el que implica la cultura de violació. Per tant, hi ha certs conceptes que, si ens estranyen, potser és que no els estem entenent correctament. I és important també que nosaltres fem, des dels mitjans, aquest exercici de pedagogia, però que la gent es responsabilitzi també d'entendre'ls, entendre bé el missatge.
Josep Manel.
Mira, diverses coses. Bueno, primer, a veure, jo, per exemple, que sóc un home, em sento, clar, no sé com ho sentiu vosaltres, però jo em sento molt colpit quan veig això. Vull dir, i no només em sento molt colpit, sinó que em sento totalment allunyat d'algú que és capaç de fer això, que és capaç, per exemple, de matar a una persona amb la que ha compartit la vida i a la que se suposa que ha estimat, que és capaç, per exemple, de matar a la mare dels teus fills que està embarassada, per exemple, que és capaç de matar, per exemple, a la filla de la teva parella. O sigui, això són coses que han passat aquests dies. Jo això, quan ho sento, penso, això, aquest tipus de persona no pertany a la mateixa espècie que jo, saps? Per tant, clar, parlar de terror potser és adient i eleva una mica el grau, però parlar de terrorisme com a organització criminal implicaria que hi ha una organització dedicada a matar dones, quan jo crec que són persones, homes, que són homes, evidentment, però que no formen part d'una organització en la que estem inclosos tots els homes, perquè jo em sento absolutament allunyat d'aquest tipus de violència. Val? Ho dic perquè aquesta elevació del to o el mateix concepte que deia la Susana de la violència, que ara recordava també amb els conceptes aquests de la cultura de violació de la Laura, jo el que veig és que en el moment en què, com recordàvem tots, més campanyes hi ha, les normes són més dures i més sensibilització hi ha cap a això, això no només no s'arregla, sinó que en alguns moments em sembla que va pitjor. Per tant, la conclusió en qualsevol altre tema, és que alguna cosa no s'està fent bé. O sigui, alguna cosa ha de canviar. I, clar, jo no tinc solucions, però, per exemple, jo reflexiono molt sovint. Avui la Susana ha llegit a La Vanguardia un magnífic article que es deia En què momento, sobre el que va passar a la discoteca aquesta del Waka Waka, no? On introdueix alguns elements que a mi em fan molt reflexionar. Per exemple, el tema de la pornografia, no? Que és una cosa que jo crec que surt de tant en tant, però no hi hem reflexionat, perquè el model de pornografia que està a l'abast ara i abans no, de tots els joves, perquè ara hi ha internet, i abans això només podies fer-ho si anaves a un quiosc i compraves una revista i era una cosa molt més complicada, doncs resulta que proposa un model determinat majoritàriament on la dona és sotmesa i l'home és el que sotmet, no? Aquest és el model de pornografia. O quan la Laura parlava d'educació sexoafectiva, jo crec que aquesta no és l'educació que i m'agrada molt el concepte, perquè no és l'educació que s'està donant a les escoles. Jo crec que l'educació que es dona és una educació sexual on es desvincula el sexe de l'afecte. I parles d'educació sexoafectiva. S'ensenya el concepte de sexe com si fos un exercici físic, com si fos una pràctica normal.
Posar un preservatiu.
És així. Bueno, aleshores, aquestes...
Era posar un preservatiu, també assumint que totes les dones que el posem tindrem relacions heterosexuals, en les quals haurem de nosaltres protegir-nos.
I si ho van ensenyar això, encara molta sort.
I encara molta sort, perquè a la nostra generació no hi havia ni això. Però el que vull dir és que es desvincula completament el concepte de sexe, sobretot pels menors, perquè un cop tu ets gran, ja ets suficient madur per fer el que vulguis, no? Però quan ets petit, o quan estàs en l'època de la pubertat o adolescència, jo crec que s'han de introduir determinants valors que tinc la sensació que són els contraris dels que s'estan introduint en aquests moments en l'època educativa.
Sí, perquè hi ha un factor molt important, i perdona que... és el tema del sentit de la possessió. Aquest sentit de la possessió que tenen alguns homes cap a les dones, moltes vegades és senzillament el que justifica que les mati. O sigui, en el moment que la maté perquè era mia, que això és més vell. No estem parlant ara de pornografia, del porno, ni de l'internet, ni res de tot això. Sí que estem parlant d'educació sexual, evidentment, de les noves generacions, però fixeu-vos que no hi ha un patró. Tampoc hi ha un estat cultural, no? Un determinat nivell cultural, ni tan sols un determinat nivell econòmic.
Home, el patró sí que hi és, no? Són homes.
No, sí, perquè si no estaríem parlant de violència
tots
masclista, no? Parlaríem d'una altra mena de violència, però en aquest cas la violència masclista no només és matar a una dona, com bé sabeu, sinó que és sotmetre-la a una violència constant i reiterada en el temps, que pot acabar justament amb això. Hi ha altres tipus de violència, però la violència masclista és això. Llavors, el que deia és que és un problema d'educació sexual, sí, però que els homes en aquest moment se sentin en la seva, no sé com dir-ho, no? La seva integritat com atacats per un cert empoderament, i no m'agrada parlar d'aquesta paraula, però d'empoderament de les dones, doncs això fa que en certa mesura diguin no, és que això no ho puc suportar. I de fet, si us hi fixeu, en la majoria dels casos les maten i després es suïciden. O sigui, realment és que ni tu ni jo. O sigui, si no pots ser meva no seràs de ningú. Però el sentiment de culpabilitat, vull pensar que no és un instint i no és un tema espontani. Penso que aquesta mena d'assassinats els has de portar pensant durant molt de temps, no? Per tant, és un problema d'educació sexual, sí, però també és un problema d'entendre com han de ser les relacions en aquesta nova societat que tenim els homes i les dones, no? Llavors, a partir d'aquí, això és el que els hem d'ensenyar als nostres fills. Una situació d'igualtat, això no passa. I si els homes se senten amenaçats en aquest sentit, doncs hi ha homes que reaccionen d'aquesta manera.
Deixeu-me que escolti la Montserrat, que si no m'equivoco, em sembla que ets la més jove d'aquesta taula,
sí,
sobre això. No, precisament et volia preguntar la pregunta que feia en origen, no? Si tu creus, pel que veus al teu voltant, o per sota, no?, per les generacions que venen properes a tu, però per sota, si veus algun símptoma de poder ser optimista o al contrari.
Aquesta pregunta té una mica de trampa, perquè el meu entorn jo penso que és per ser optimista, però és que el meu entorn no és...
No el teu entorn proper, refereixo a la gent de la teva edat.
La gent que jo socialitzo, o la gent que ja puc conèixer de la meva edat, jo penso que és per ser optimista, i que realment sento nois de la meva edat que tenen un discurs sobre això, que penso que realment és a base de conscienciació i que hi ha un clima social que afavoreix que els homes es comencin a plantejar coses. Llavors, quan passa, ara que dèiem això de la discoteca Waka, tu entres a mirar els comentaris dels tuits on s'explicava què passava a la discoteca Waka, i és que et cau tot a terra, és que de veritat que és per no ser optimista. I llavors també aquí hi ha les dades, que és que ara abans de venir ho buscava, i des del 2008 no hi havia un desembre amb tantes morts per violència masclista com el d'ara.
Sí, el que passa que jo no estic a TikTok, però em comentaven els companys de la redacció aquesta tarda que precisament a TikTok, que sabeu que és una xarxa més aviat adolescent o postadolescent,
sí,
i em
pilla una mica
els lluny, comentaris, sí, que es feien sobre el succés, l'incident, com li vulgueu dir, del Waka, eren molt pujats de to i molt això, no? Molt donats a castigar o a penalitzar la conducta de la dona.
Sí, jo crec que aquí també hi ha un tema d'edat, que és que, evidentment, quan tu estàs també una mica doncs, buscant la teva identitat a la preadolescència, tot el que és molt radical t'agrada molt. I el tema és que ara, amb el tema de les violències masclistes, tot això està molt polaritzat, i realment jo tinc la sensació que les generacions que venen per sota meu han agafat el tema del masclisme com un punt on ser contestataris i on definir-se com a homes. Està en contra d'això i negar això.
Tornem a la llavors possessió, això, sentiment de possessió.
Llavors això és el que és preocupant.
I això també té a veure, perdó, crec, Susana, amb el que deies abans, no?, del sentir-se atacats, no?
Sí, sí.
En els últims anys hi ha molts homes que diuen, ostres, és que jo amb aquest missatge sembla que m'ho estigueu dient a mi, no? I també ho deies tu una mica, Josep, sí, Manel, no? A mi no m'inclogueu en aquest grup. Bé, el fet de potser sentir-se atacat és un primer pas perquè potser molts homes facin una petita reflexió, encara que sigui, no? Això ha servit perquè potser algú, que no dic ni molt menys gent que no és un maltractador ni que és un assassí, pugui fer un canvi de xip coses més de base, no?
No, però fixa't, això jo et donaré la meva experiència personal de que a mi m'ha ajudat molt, per exemple, com la Laura, que ara fa un temps que ja ens coneixem i que hem coincidit aquí a la ràdio, a mi m'ha fet reflexionar sobre moltes coses, perquè clar, evidentment, jo sóc d'una generació on el sistema i l'educació era molt diferent del que es fa ara, i per tant, jo crec que aquesta reflexió l'hem hagut de fer molts homes, no?, de veure quin ha estat la nostra educació, els valors que hem rebut, i a partir d'aquí quina és la nostra relació amb les dones i què ha hagut de canviar en relació amb això. Això és evident. Però el problema és que per això has de tenir una certa maduresa i una certa educació. Perquè al plantejament que feia vosaltres, la Susana i la Montse, sobre això, sobre la reacció de sentir-se atacat amb gent de poca cultura, doncs mira, el problema és que jo veig que, això ho veig a la universitat, per exemple, no? Veig amb els joves que ja tenen formació, per exemple, a la universitat, que aquesta sensació de sentir-se atacat com a col·lectiu, per això a mi a vegades em sembla important separar els animals, perquè no tinc una altra paraula,
animals,
que fan això. Deixa'm que acabi, Laura, perquè ho dic, perquè és que si no, arribem a la conclusió del que deia jo al principi. Amb tot això que està fent, l'efecte no és el que es busca, sinó que és un increment d'aquesta violència. Aleshores, potser s'ha de modificar alguna de les formes d'arribar a aquesta gent jove, perquè no se sentin atacats com a col·lectiu, tots els nois, per exemple, sinó que el que arriben és educació en positiu de com han de tractar les dones. I això és una reflexió, perquè veig que hi ha molts nois que reaccionen, com dèieu vosaltres, al TikTok.
Jo també, Laura, i després Montserrat.
Sí, jo crec que aquí hi ha diverses coses. És a dir, jo crec que la violència contra les dones no s'explica perquè hi hagi gent que se senti atacada, perquè pot ubicar conductes que ells cometen, homes que poden ubicar conductes que ells cometen i que es veuen com atacats els seus perquè se senten com assenyalats en excés. No. O sigui, la violència masclista, en un percentatge molt alt dels casos, no és ni falta de coneixement ni voluntat de protecció. És com deia al principi, ideologia pura. Moltes agressions contra les dones no les cometen homes que no saben que estan agredint. Són perfectament conscients i es creuen legitimats per poder-ho fer. Llavors, quan tu fas aquest relat, jo puc entendre, i puc entendre que tu diguis, ostres, és que a vegades pot ser també una reacció, la contra a segons quins discursos feministes pot ser una reacció perquè hi ha homes que es poden sentir atacats.
A mi com a observador,
a mi em sap molt de greu, però quan nosaltres...
No el comparteixo, és com a observador del que veig.
Quan nosaltres parlem de que els homes són els que agredeixen, no estem parlant de tots els homes de la humanitat són els que agredeixen. Estem dient que com a gènere, el rol que vosaltres ocupeu al món us legitima per poder exercir aquesta violència que patim les dones en un sistema patriarcal com el que malauradament i dissortadament tenim. I això us ha de portar a entendre la lògica segons la qual tots els homes podeu ser potencials agressors. Això vol dir que tots els homes heu d'agredir a les dones? Evidentment que no. Això vol dir que tots els homes efectivament agredeixen totes les dones? Evidentment que no. Però... Això és una realitat que jo crec que tots els homes us heu de responsabilitzar, d'una banda, i de l'altra estic totalment en contra que diguis que els homes que agredeixen són animals, perquè és un discurs totalment erroni i totalment erràtic i ens pot portar a conclusions molt equivocades. Concebre que els homes que agredeixen són monstres aïllats de la societat ens fa creure que qualsevol home, que insisteixo, no perquè sigui un home dolent o no perquè sigui un home socialitzat d'una manera determinada, no, qualsevol home, en tant que comparteix aquest gènere, el gènere masculí, i ocupa un rol a la societat determinada que li atorga un seguit de privilegis, pot exercir violència cap a les dones. Sí, que tots l'exerciran? No, però s'ha de tenir en compte que com a home existeix aquest factor.
Sí. A veure, molt ràpid la Montserrat.
Un segon només. Mira, jo, a mi em dius això, i jo que ja et conec, i a més accepto el que em dones com a arguments, ho entenc, però el que et dic jo com a observador és que això, per molts nois joves els jo et dic el que passa, els hi genera l'efecte contrari, et dic que passa, però això perquè detecto que passa això
perquè
li estàs poder fent sentir que com a home és culpable de moltes coses.
Però creus que anant amb el missatge positiu que durant molts anys doncs no hi ha hagut, potser tot aquest missatge que ara s'està criminalitzant, no? Amb el missatge positiu tampoc no hi ha hagut resultats.
Bueno, el que estem veient és que la cosa no només no millora, sinó que en alguns casos empitjora, saps? Aleshores, potser és un mal endèmic, la societat és violenta, hi ha un element de violència, i potser hi ha un element en què l'home s'aprofita de la seva superioritat física sobre les dones i considera que les pot maltractar o quan se sent, no sé, abandonat o quan vol tenir un ànim de venjança, doncs pot fer això. Jo crec que això no és un comportament normal, no és un comportament humà, i per això dic que són animals. Això no li treu responsabilitat en absolut, però crec que això no és un comportament, diguem-ne, propi d'una persona humana, i per això ho he qualificat d'aquesta manera. Però a partir d'aquí, jo el que dic és: per què no busquem altres elements complementaris, si voleu, per intentar veure quines són les causes del que està passant? Perquè amb el que estem fent, que és més que el que s'havia fet mai, no només no s'arregla, sinó que sembla que és pitjor.
Montserrat,
això és el que volia dir.
Ser masclista no és una malaltia, és una opció. Llavors, i tot el que està fallant, jo crec que hi ha una part molt important del que falla, que és que els homes no participen tant com haurien de participar en la solució. És a dir, ara quan deies, veig tota aquesta gent jove i veig que no pugen i veig que tal, hi ha un tema aquí que és que moltes vegades els homes que no són masclistes i que no defensarien mai la cultura de la violació, quan algú fa un comentari masclista que sí que la justifica la cultura de violació, molts, els seus amics no el tallen i no li diuen, això no està bé. És a dir, jo crec que se senten emparats, si més no, pel silenci dels seus companys. I això ja és molt. I això és el que no pot passar.
Susana.
Bé, a veure, jo estic una mica d'acord amb el Josep Manel i una mica d'acord amb la Laura i bàsicament molt d'acord amb la Montse. A veure, anem a pams. Què vull dir amb això? El feminisme, que sempre que és un moviment per reivindicar els drets de les dones i està en una posició d'igualtat amb l'home, necessita els homes per progressar. No podem estar en contra dels homes, o sigui, necessitem la complicitat dels homes per poder tirar endavant. Llavors, a mi em direu, ets una feminista carca, ets una feminista antiga, no sé què, no sé què. No, o sigui, jo aquest discurs de que tots els homes són dolents no el puc abonar.
Però qui el fa, aquest discurs? Que ningú l'ha fet, no?
Són potencialment agressors, és el que has dit tu.
Tots els homes poden ser dolents, que no vol dir que tots ho siguin,
exacte.
Eh?
Exacte.
I les dones també, no?
Perquè si tu mires les estadístiques, les dones, com a gènere, és a dir, en un global, les dones no som ni les que vexem, ni humiliem, ni violem, ni matem.
Un moment,
que la dona no havia acabat.
Exacte, és que estava parlant de si som dolents o bons.
Jo crec que és tan dolent negar que existeix la violència masclista, que existeix, insisteixo, que és una xacra social que anem arrossegant i que està enquistada, no crescut, està enquistada. Per tant, aquí tenim un problema.
Però Susana, qui diu que tots els homes són dolents?
És el discurs que s'interpreta.
Que s'interpreta?
Bé,
O sigui, si tu en el moment en què tu no distingeixes violències i dius que tot és per culpa del masclisme, llavors què passa?
Però igual, el masclisme no són els homes.
Perdona, et puc parlar de discursos de ministres, i estic parlant de Podem, per exemple, però també et puc parlar de discursos de conselleries d'aquí, és igual, no vull entrar en la cosa política, però sí que és veritat que la gent jove està interpretant, jo no dic que el discurs sigui aquest, però és tan poc sutil que la gent el que interpreta és això. Fins al punt que us donaré una altra anècdota, que no és més que en el meu àmbit, per dir-ho d'alguna manera, domèstic. L'altre dia va venir una companya també de la redacció i en té dos nens petits, un nen de 9 anys i una nena més petita. Llavors el nen va arribar a casa esparverat i li va dir: mama, diu, és que al pati estan dient que tots els nens són dolents i ningú vol fer res amb nosaltres. Llavors a partir d'aquí, què estem fent? Què estem fent? Diu, jo no he fet res, clar, i a més ell no veu, segons què. Diu, el papa no és dolent, però sí. M'explico, si aquest discurs que va quallant, és d'una banda aquesta idea de que tots els homes són dolents, i de l'altra, totalment l'altre extrem, del negacionisme. Neguem que existeixi la violència masclista, que és una cosa de l'àmbit familiar, i tornem enrere, no? Llavors, en aquesta tibantor és allà on se situa la societat, és allà on se situa la gent jove, i aquí és on hauríem de trobar el punt mig.
Hem d'anar tancant el tema, per tant, us demano si voleu fer una última intervenció, que sigueu molt breus, Laura.
És que jo crec que no, el moviment feminista, no conec a ningú que participi d'aquest moviment, i no conec cap corrent del moviment feminista que digui que els homes són dolents, tots. I, de fet, no s'assenyala els homes, un home en particular, perquè pel fet de ser home sigui dolent. El que s'assenyala, com deia, és
són
que els homes...
Són sospitosos de ser dolents.
No, són potencialment agressors.
Poden
agredir, perquè si tu mires totes les estadístiques, són els homes els que agredeixen les dones, no som les dones. Si fóssim les dones, seríem potencials agressores nosaltres, però és que nosaltres no som les que agredim, som les agredides. Nosaltres no som les que violem, som les violades. Nosaltres no som les que assassinem, som les assassinades. Per tant, els homes poden ser potencials agressors, i entendre això vol dir revisar el teu privilegi per no acabar exercint aquesta agressió cap a les dones. No estic dient que tots els homes necessàriament hagin d'agredir-nos, evidentment, i no hi ha ningú dintre del moviment feminista, almenys que jo conec, i crec que conec bastantes companyes que militen en aquest espai i bastants corrents del feminisme, no hi ha ningú que defensi que els homes són dolents tots. O sigui, això crec que no ho diu ningú. I que insisteixo amb el que deia abans, és a dir, em sap molt de greu si hi ha homes que no interpreten bé el discurs que fan les feministes, però jo estic una mica cansada de que la reacció sigui, no totalment, no, és que també hi ha homes que això no ho fem, nosaltres no, està claríssim, però és que a mi m'importa molt poc que hi hagi homes que em diuen, és que jo no sóc un agressor. D'acord, doncs responsabilitza't dels teus privilegis per no exercir mai cap agressió cap a les dones. Aquesta la primera. I després, els ofendiditos, no pots dir segons què, perquè clar, això els hi pot molestar, no se senten interpel·lats per això, i llavors tu, dona, rebaixa el teu discurs amb això. Doncs perdona, però no, les feministes moltes no estan disposades, i jo particularment tampoc.
Per acabar, Montserrat.
Sí, intentaré aterrar una mica el debat al lloc on hem començat, que és de les agressions que hi ha hagut i els feminicidis que hi ha hagut aquest mes de desembre. Recupero una mica el que deia la Laura, que parlàvem de terror sexual, i jo tinc la sensació una mica que és una mica tramposa aquest relat, perquè moltes vegades les dones tenim la sensació que el terror sexual s'exerceix al carrer i que perquè no et passi res t'has de recloure en l'àmbit privat, i crec que ho has descrit d'aquesta manera, i crec que precisament el que demostren les dades d'aquest mes de desembre és que l'àmbit privat és tan perillós com l'àmbit públic, o fins i tot més, i sobretot el mes de desembre, que tens els agressors convisquent amb les víctimes, i per això les xifres són les que són. Però també hem de començar a interioritzar-ho,
també passa en els abusos, vull dir que... Clar,
em referia en relació amb el que ha passat a Waka, i en relació amb el rat que s'ha fet al voltant de les agressions sota submissió
química. Però vull dir, clar, jo tinc la sensació que com a dona tu t'imagines que el dia que t'agrediran serà en un carreró sense sortida, tot fosc, i al final el que t'agradeix és el teu marit.
En fi, 4 minuts per 3 quarts de 10 de la nit, deixem aquí aquest tema, fem una pausa i tornem amb altres qüestions.
No ho sé, amb Anna Ballonés. RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ha arribat l'hora d'acomiadar el 2022.
Hala, a tomar por culo.
Dissabte 31 de desembre tornen les recampanades simultànies de RAC1 i RAC105, com ja van fer l'any passat.
Sí, la nit de Cap d'Any, d'11 de la nit a 2 de la matinada, RAC1 i RAC105 sonaran juntes, brindaran juntes i rebran el 2023 juntes menjant el raïm amb les campanades pirotècniques en directe des de Roses.
amb l'Ernest Codina, l'Albert Bermúdez, l'Armand Maravalla del Matí de Codina i l'Eulàlia Carrascal recollint la participació dels oients des de l'estudi.
I el Marc Bala del Versió RAC1 transmetent en directe tot el que passi durant la nit des de l'Abadia de Roses.
La nit de Cap d'Any sintonitzeu RAC1 o RAC 105 per a rebre el 2023 amb bon humor, missatges dels oients, els grans èxits musicals de l'any i focs artificials.
Demana alguna cosa al 2022.
Pues no, ara no em ve res al cap.
Recamparades 2022-2023. 3 hores de festa simultània a RAC1 i RAC 105 amb el suport de l'Ajuntament de Roses.
RAC1 i RAC 105.
Tots som
2023.
RAC1.
Mamma Mia, Super Trooper, Waterloo, Gimme Gimme Gimme, posa't els teus pantalons acampanats i les teves sabates de plataforma i vine a gaudir d'aquest espectacular tribut a ABBA. El 2 de gener al Palau de la Música. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Aquest Nadal regala Alura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuja els convencionalismes i regala Alura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
RAC 1.
Això què són? Els quarts o les campanades? Això són les dues, l'hora del derbi, el 31 de desembre, a les dues del migdia, Barça-Espanyol, amb o sense campanada. Des d'una hora abans, a RAC1.
El derbi es juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1, tots som 1. U, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
3:15 de la nit, com dèiem, canviem totalment de tema, perquè sí que hi ha bones notícies, entre cometes, pel que fa al preu de la llum i dels carburants. Demà, divendres, el preu de la llum que tocarà fons i marcarà el preu més baix des del febrer del 2021, es pagarà de mitjana a 5,47 euros al megawatt-hora, que m'he hagut de mirar aquesta xifra avui dues o tres vegades perquè em pensava que m'estava equivocant o que havia fet servir un altre barem. I pel que fa als carburants, coincident també amb aquests últims dies d'aquest descompte dels 20 cèntims per litre, el preu ha tornat a baixar per cinquena setmana consecutiva. Aquesta setmana, de fet, la gasolina s'ha pagat a 1,56 euros i el gasoil a 1,64. Ara comentarem breument també aquí la taula, però abans deixeu-me que saludi el Salvador Salat, que és enginyer i també consultor energètic. Senyor Salat, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara parlàvem d'aquestes xifres. Si comencem per la llum, demà, com dèiem, serà el preu més baix des del febrer del 2022. Com dèiem, es pagarà a 5,47 euros al megawatt hora. Clar, tenint en compte que aquest any, és el que deia ara, no?, que hem superat els 400 euros per megawatt hora, gairebé que aquesta xifra fa dubtar que pugui ser real. Què és el que ha passat perquè baixi tant?
Bé, de fet, han passat diverses coses a la vegada i totes les que han portat a aquest preu tan bo, no? D'una banda, tenim un hivern que no és un hivern fort, no és més aviat un hivern suau, per tant, la necessitat d'energia elèctrica no és tan alta com ens pensàvem, i d'una altra banda tenim una cosa que Espanya ha fet, i és que ha fet els deures, no podem dir Catalunya, però sí Espanya, en renovables, ha fet una aposta important i ha invertit molt en renovables. De manera que avui tenim una potència fotovoltaica important, però sobretot tenim una potència eòlica molt, molt important. L'energia eòlica, el seu fort de producció és bàsicament a l'hivern, i ens estem aprofitant doncs, que tenim poca demanda d'energia elèctrica i una gran aportació d'energies renovables, sobretot l'energia eòlica tot el dia, que ha fet que apenes ens faci falta gas natural, o sigui, energia feta amb gas natural. I, per tant, els preus d'aquestes energies renovables són molt més baratos que no pas el preu de l'energia feta amb energia amb gas fòssil, i per tant això ha resultat en un preu que avui per avui, ahir va ser barat, avui ha sigut barat i demà també seguirà sent barat, no? I mentre no tinguem una gran demanda d'energia elèctrica i es mantinguin les velocitats de vent que estem tenint, doncs és de preveure que uns quants dies tinguem aquests preus en aquestes franges.
Qui la notarà més, aquesta baixada? És a dir, només els que tinguin la tarifa regulada?
Bé, sí, de fet aquest és un dels factors amb aquesta bogeria de preus que hem tingut. Tots hem anat tirant cap a una solució que no era la millor. És a dir, ha arribat un punt en el qual preferíem energia a un preu segur que no pas energia barata. Jo el que més por em feia és no saber quin límit hi hauria. Per tant, jo, per exemple, vaig optar per una tarifa fixa, no? El mateix que jo he optat, ho he aconsellat a tothom que m'ho ha preguntat, de manera que la majoria de la gent ha optat per preus fixes. Tots els que hem optat per preus fixes, això no ho notarem, perquè aquest és un factor que bueno, doncs hem preferit seguretat a preu. Uh-huh. En canvi, els que estan a tarifa regulada, que és el preu voluntari del petit consumidor, que funciona i fluctua amb el preu del mercat diari, aquests sí que ho notaran, i per tant, doncs, bueno, aproximadament un terç dels consumidors domèstics notaran aquest preu més baix aquests dies que tinguem aquest preu més baix.
Clar, ara ve la pregunta una mica del milió, no? Aquests preus baixos es mantindran o d'aquí a un temps tornarem a tenir pujades que poden arribar fins a aquests més de 400 euros al megawatt hora com hem tingut aquest any?
Sí, mira, jo ara et diré alguna cosa i després tu d'aquí uns quants mesos et tornaràs a cridar i ja et dirà, escolta, no saps gens ni mica la vas encerrar. Bueno, d'entrada, és molt difícil preveure el preu de l'energia elèctrica, perquè el preu de l'energia elèctrica no funciona per cost, funciona per oportunitat. És a dir, les empreses elèctriques oferten en funció de l'oportunitat que tenen de posar energia. Si les empreses de gas haguessin tingut l'oportunitat de posar energia en el mercat, no estarien pagant 5 euros. De manera que el preu ja no és una cosa que estigui exactament lligada amb el preu de l'energia, amb els costos de producció. Jo, com que no soc un gran... no soc Nostradamus, el que faig és anar a mirar les fonts, i les fonts, bé, doncs hi ha uns mercats de futurs. Els mercats de futurs preveuen que el gas estarà sobre... l'any que ve estarà sobre els 70 euros, i si fan un número ràpid, l'energia elèctrica ha d'estar dues vegades i poc més alt. Per tant, l'energia elèctrica hauria d'estar, si el gas està a 70 i l'energia elèctrica feta amb gas ens costaria uns 170, 180, doncs tot fa pensar que acabarem fent servir una mica de gas i, per tant, acabarem pagant aquest preu tan car, que és l'oportunitat que tenen les empreses de gas d'entrar. De manera que el futur immediat, bé, tindrem uns quants dies d'aquests bons. En el futur cada vegada en tindrem més, perquè cada vegada s'instal·la més renovables i cada vegada hi haurà dies bons. Sí. Però la majoria de dies seran dies on haurem fet servir gas natural, i el gas natural no hi ha una previsió de que es desplomi. Per tant, bueno, doncs estaríem en preus no els 400, però sí al voltant d'això, dels entre 150 i 200, algun número per aquí al mig, probablement estarem aquí.
Clar, però quan falta perquè les renovables tinguin tant de pes, perquè aquests preus baixos de la llum es notin de manera continuada?
Una altra vegada una pregunta per fer-me quedar malament, però bueno, jo la responc. El 2030, el 45% de l'energia final d'Europa hauria de ser d'origen renovable. Això pràcticament és gairebé tota l'energia elèctrica hauria de ser d'origen renovable. Mm. Espanya va en el camí d'aconseguir-ho. Catalunya, si canviem l'actitud, també, però avui no. Espanya va en aquest camí. Si va en aquest camí, 2030 haurien de tenir pràcticament tota l'energia elèctrica, o una part molt gruixuda de l'energia elèctrica feta amb renovables. Clar, si tenim l'energia feta amb renovables, que és barata, i és pràcticament segura, perquè pots preveure quan la tindràs, podem pensar que en un horitzó 2030 probablement l'energia s'estabilitzarà cap a un lloc al voltant de l'energia elèctrica, al voltant dels 60 euros, i no farà gaires fluctuacions. I a més, les empreses, les comercialitzadores, s'espavilaran a invertir en generació renovable per poder-nos oferir l'energia que ells mateixos es fan, i per tant segurament tindrem preus en aquesta franja dels 60 euros i estables. Com arribarem fins a aquest 2030? Doncs patint, perquè els anys immediats que ens queden, les empreses fòssils tenen una finestra d'oportunitat, i és que mentre no arribem a això, doncs han de col·locar el seu producte i intentaran fer el màxim benefici dins aquest mercat global, no? Per tant, la notícia és el
llarg... 7 anys de patiment, per tant.
Sí, encara ens queden uns quants anys de patir, a no ser que tinguem la grandíssima sort, perquè, clar, fixeu-vos-hi, l'energia elèctrica cara, aquesta energia del gas natural, és aproximadament un 12% de tota la cistella d'energies. Si tinguéssim un sistema que pagués a cadascú el que li fa falta, no estaríem pagant el disbarat. Ara estem pagant, quan el 12% de l'energia es posa cara, paguem tota l'energia cara. Això és un contrasentit. Ho fa tota Europa, però és un contrasentit. La diferència és que la resta d'Europa fa molts contractes a llarg termini i per tant, aquest factor queda atenuat, no? Tots aquests usuaris, per exemple, que hem optat per una comercialitzadora que ens fa un preu fixe, també ens hem tret de sobre això. El que passa és que el preu fix a Espanya està en relació al preu del voluntari del petit consumidor i el preu aquest és car, i això no es pot evitar.
A banda de la llum, com dèiem ara també, l'altre combustible que baixa són els carburants. No sé si té alguna cosa a veure o no que s'acabi aquest descompte dels 20 cèntims aquest dissabte, o això no pot afectar de cap manera el preu del petroli que ve fixat per altres indicadors?
De fet, la desaparició dels 20 cèntims és conseqüència de la baixada del preu. Mm-hmm. És a dir, com que ha baixat el preu del carburant, aquests 20 cèntims ja no són tan imprescindibles com van arribar a ser. No? Llavors aquí, jo ara, per explicar-ho, me'n vaig al doctor Sali Martín, no? Que ens explica allò de l'oferta i la demanda. Si baixa la demanda, doncs baixa el preu, no? I estem a les portes d'una recessió, una recessió on hem tingut molta inflació, hem pujat els tipus d'interès per refredar l'economia. No, és fàcil. Si es refreda l'economia, hi ha menys economia, hi ha menys moviment, hi ha menys consum de combustibles. Per tant, en una baixada de menys consum de combustibles, el preu també s'adequa a aquesta baixada de preus, s'adequa baixant els preus. No? De manera que l'escenari més immediat no porta a pensar que hi haurà un descalabro dels preus dels carburants, perquè més aviat la demanda està moderada, el vehicle elèctric va agafant cada vegada més lloc i Europa s'ha espavilat per no dependre de Rússia, de manera que ja té uns aprovisionaments d'aquest tipus de combustibles, que són els derivats lleugers del petroli, que bé, haurien de permetre que en un horitzó curt, en uns 6 mesos, no hi ha res que ens faci pensar que això es dispari. No? De cara al final de l'any 2023, doncs ja en parlarem, no? Perquè tornarà a haver-hi, no? Si Déu vol, una economia una miqueta més sanejada, i sobretot que hi ha també el factor que aquest que dèiem, el mateix que el gas natural. Si el petroli no el venen en els propers 10 anys, d'aquí 10 anys se'n gastarà molt menys, de manera que també hi ha un factor d'oportunitat que, bé, segurament s'estabilitzarà, aquest any 2023 s'estabilitzarà amb una xifra no molt llunyana a la que ara tenim.
En fi, el que està clar és que de moment demà es marcarà aquest mínim en 20 mesos del preu del megawatt hora, 5,47 euros, i també que de moment continuen baixant els carburants, tot i que, com ens deia ara també el Salvador Salat, no sembla que hagin de baixar moltíssim més. En fi, Salvador Salat, enginyer i consultor energètic, gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit. Realment és aquesta situació, no sé si us ha passat el mateix o no, quan heu sentit la xifra, si us esperàveu que pogués baixar tant a final d'any, tenint en compte això, que hem arribat a superar els 400 euros a aquest estiu i aquests mesos previs, no?
Sí, el que passa és que, si, per exemple, el tema dels carburants, si compares amb l'any... Em sembla que ho heu fet, no?, aquest exercici, si compares amb l'any passat, continuem pagant més car. I després una altra cosa que hauríem de tenir en compte, que tot això ha anat passant i el govern va reaccionar bastant més tard comparativament al que ha implicat l'augment de recaptació dels impostos indirectes, especialment l'IVA, que ha implicat, doncs, que, per exemple, les previsions que tenien de recaptació es van cobrir ja fa 2 mesos, no?, els pressupostos de l'Estat pel tema impositiu. Ho dic perquè, clar, ara baixaran això dels 20 cèntims, bueno, sincerament a mi doncs, em va semblar una mesura que en el seu moment era encertada però que arribava tard, i ara la retiren en el moment que veuen que ha començat a baixar. En el tema de l'energia, doncs el mateix, vam estar pagant molt, 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 i no han fet mesures efectives de manera generalitzada perquè la gent assumís aquest sobrecost, i en canvi ha implicat, com he dit abans, un augment considerable dels impostos. Ho dic perquè tot això s'ha de tenir en compte, també, saps? Mm-hmm. No sé què opinen elles, però la Susana, que en sap d'això...
No sé gaire, no, però...
m'he llegit un article que demà publicam a La Vanguardia del Josep Oliver a la secció d'economia i llavors m'he posat de bon humor perquè el Josep Oliver, si sí, és veritat, el Josep
que sí
Oliver,
o que no?
Que sí, que sí. O sigui, diu que entrem a l'any 2023 bé. Fa servir la paraula bé. Llavors, què vol dir que entrem bé? Doncs que creixem en ocupació, també creixem en PIB, resulta que hem baixat el preu del gas, el del petroli, estem en nivells d'abans de la guerra, per tant, tenim una situació bona. Ara ens ve aquesta baixada dels aliments bàsics, que esperem que no acabi en un no-res, no? Aquesta tentació que pot tenir la indústria de dir, doncs, molt bé, doncs, si baixen els preus jo guanyaré més i del pujaré i després el consumidor no veurem absolutament res.
Ja han dit que es tindrà especial això. Cura, no? Que
sí, però no sé què faran,
No
sé què faran.
Llavors, l'Oliver diu que en principi el tema aquest dels preus energètics reflecteix molt bé, i també ho ha dit el Salvador ara, no? L'efecte d'un inici d'un hivern càlid, o sigui, no hi ha hagut tanta despesa, però que tot i així, diu, anirem tirant fins al primer semestre el tirarem relativament bé, però després sembla que el 2000 cap a finals de l'any i cap al 2024 anirem encara millor. Hi ha uns signes negres per ahí, eh? Sí, també és veritat, no? Ja tenim la guerra d'Ucraïna i després tenim la recuperació aquesta de la Xina, que ara sabeu que estan obrint, eh?
Sí,
i ara que estem tots morts de por a veure què passa amb la pandèmia,
si ens ve
una altra variant o no. Doncs cal veure també quina incidència té l'impacte de la recuperació econòmica de la Xina en tot el que és el mercat mundial, ja sigui de l'energia com del petroli.
En fi, deixeu-me que anem acabant aquí ja i que acabi aquesta tertúlia una mica més distesa, perquè déu-n'hi-do, avui hem tingut força de debat i no us acabo,
però... A mi m'ha semblat molt interessant.
No,
sí,
jo, jo no he dit que no, però escolta'm, deixa'm que us acabi preguntant com passareu la nit de Cap d'Any, si sou de molta festa o si ja heu calmat una mica les ganes de festa o passareu a casa amb la família, Montserrat.
Jo vaig néixer jubilada. Per tant... jo faré un poc,
és un cas de
tu podries posar com a...
Jubilada prematura.
No, de bellesa precoç. No? És un cas de bellesa precoç. No?
A mi, jo tinc molta son, jo faré el raïm i aniré a dormir.
Et costa aguantar fins les 12, eh?
Sí, a més, últimament no em trobo gaire bé després de sortir de festa, tot malament. I ja sé els meus amics, s'ho farem molt bé i aniré a dormir. I ja està.
Home, doncs hi ha jubilats que tenen bastanta marxa.
Sí. És una bona d'ordre.
Jo estaré a Buenos Aires.
Què dius? Home!
Sí, passo el Cap d'Any a Buenos Aires.
Perdona?
Jo us explicaré el perquè, però sí, passo allà el Cap d'Any, tinc uns amics que estan vivint allà i anem a veure'ls.
Ara ens has fet dentetes a tots,
sí,
eh?
Sí,
quan tens en Manel, tu tens algun plaix i que ens sorprengui com el de la Laura?
No, que ens sorprengui no, el que passa és que no, però precisament avui hi ha hagut un canvi, perquè tenia, a veure, jo no tinc grans, jo com que ja tinc l'edat com per ser, com
la
és
la meva edat,
com és la Montse ara, doncs realment...
Cadascú té l'edat que vol, eh?
Sí,
també,
sí, també és veritat. Sí, però el meu Cap d'Any, els darrers anys, no aspira a grans esdeveniments, per tant, però sí que tenia un cert pla amb uns amics de celebrar el raïm i tot això. Però avui ha canviat perquè resulta que tinc una semiproposta professional per bueno, saps que porto artistes, sí, i coses d'aquestes, i demà hem d'acabar de tancar
festa,
una cosa,
ja
sí, perquè...
Ja veig que acabaràs ballant fins a les 5 de la matinada.
Sí, potser acabo... acabo. No, jo no, però estaré per allà. Ni tampoc cantaré, però bueno, serà feina al final, això.
Ja t'ho preguntaré la setmana que ve, a veure com ha acabat la cosa.
Molt bé,
i tu, Susana?
Jo amb família i sobretot lluny del diari, sense guàrdia.
Això és important, eh?
Això ja és motiu de celebració.
Sense van guàrdia.
En
fi, sigui com sigui, Josep Manel Silva, Laura Aznar, Montserrat de Mesons, Susana Quadranos, espero que passeu una bona nit de Cap d'Any i, en fi, ens veiem...
De desitjar bon any,
ens
no?
Ens veiem l'any que ve, sí, exacte, desitgem-nos bon any. Acabem donant-nos gairebé les mans, sí, i fent les paus i desitjant-nos bon any.
Jo no tinc cap sensació de fer... Hem fet la guerra.
No, us acomiado, eh? Us acomiado.
Sí. Seguim parlant, tu tanca, que seguim parlant.
Va, nosaltres deixem la tertúlia aquí, però el que fem a aquesta hora, com sempre, és actualitzar la informació. Ara començant amb el Dani Aguilar. Dani, bona nit.
Hola, bona nit.
El més destacat aquesta hora, com dèiem, que és l'adeu a Pelé, l'exfutbolista mort aquest vespre a causa de les complicacions d'un càncer de còlon. Primer connectem amb el corresponsal de RAC1 a Brasil, Pau Ramírez, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Quina és l'última hora que teniu des de São Paulo?
Doncs de moment esperant les reaccions, que no paren de venir en massa, sobre la mort de Pelé. El País evidentment està, bueno, en estat de xoc, ja s'esperava en la mort, però doncs, bueno, Pelé no deixava de ser una icona de Brasil, una de les figures més emblemàtiques i representatives de, del país, i doncs ara estan arribant les reaccions, l'última, per exemple, del qui serà president d'aquí a 4 dies, Lula da Silva, que ha dit doncs, que pocs brasilers van portar el nom del nostre país tan lluny. Esperant que el Santos també divulgui més detalls sobre com serà el funeral, quan serà, se sap que serà a l'estadi de la Vila Belmiro de Santos, però de moment encara no hi ha gaires informacions.
Gràcies, Pau, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Avui, Dani, pràcticament no cal ni que t'ho pregunti, on tu diràs, m'imagino, dedicat també a la mort de Pelé.
Amb els ulls al Brasil, a través del Pau Ramírez, que l'acabem d'escoltar, un periodista català al Brasil. Trucarem periodistes brasilers que són a Catalunya, com el Marcelo Beckler, també el Rodrigo Linares. Parlarem amb el Tiago Arantes de la versió, diguem-ne, més sociocultural del fenomen de Pelé, també amb jugadors que van enfrontar-se a Pelé, com l'exjugador del Barça, Josep Maria Fuster, o també l'exjugador de l'Espanyol, Dani Solsona, entre molts altres noms, Carles Reixac, Josep Maria Minguella. Bé, passaran un reguitzell de noms en aquest especial Tu diràs per la mort de Pelé.
Gràcies, Dani, us escoltem d'aquí a menys de mitja hora. Fins ara.
Fins ara.
Pel que fa a la resta d'actualitats, Giró, bona nit.
Bona nit.
De què hem d'estar pendents?
De la reunió demà de la ponència d'alertes del Ministeri de Sanitat per analitzar el repunt de contagis de Covid a la Xina. La trobada s'ha convocat a petició de Castella i Lleó. La Comunitat de Madrid, però, també demana mesures urgents per controlar els viatgers procedents de la Xina. Tot i que el govern espanyol es limita a recomanar extremar les precaucions, el govern d'Isabel Díaz Ayuso tira pel dret i acaba d'activar un protocol anticovid a les residències. També anuncia un reforç a l'Hospital d'Isabel Zendal, un centre creat durant la pandèmia.
El govern espanyol, d'altra banda, que reforça tots els dispositius de vigilància contra la violència masclista davant l'onada d'assassinats de dones les últimes hores.
El Ministeri de l'Interior ha ordenat a la policia i a la Guàrdia Civil reforçar la vigilància de les ordres d'allunyament i el seguiment dels homes reincidents en delictes de violència masclista. El ministre Grande Marlaska demana un esforç col·lectiu per acabar amb aquesta xacra.
No ho sé. Todos y cada uno de nosotros, de nosotras, debemos convertirnos en responsables de la seguridad de las mujeres que comparten nuestra vida. Ante el más mínimo indicio de que una mujer corre el más mínimo peligro, todas y todos estamos obligados a ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad, por cualquier medio.
Marlaska, de fet, parla de terrorisme masclista. Amb les dues d'avui ja són 5 les dones assassinades aquesta setmana i 13 des de que va començar el mes de desembre.
Els experts, d'altra banda, que apunten que el cost de l'energia s'estabilitzarà al voltant dels 150 euros els pròxims mesos.
Demà el preu de la llum tocarà fons i marcarà el seu mínim des del febrer de l'any passat. Es pagarà de mitjana a 5,5 euros al megawatt-hora, lluny del pic de 400 euros d'aquest 2002. L'enginyer i consultor elèctric Salvador Salat ha explicat a RAC1 que el preu millorarà en funció de les renovables. Salat creu que la llum al final del túnel arribarà cap al 2030, d'aquí a 7 anys, quan el preu de l'energia es podria fixar als 60 euros al megawatt-hora.
Gràcies, Cesc. Bona nit.
Bona nit.
I acabem el temps. Gori Massip, bona nit.
Bona nit.
Avui els termòmetres que han tornat a acostar-se al voltant d'aquests 20 graus al litoral, demà s'espera que baixin o han de continuar també en aquesta banda alta?
Doncs es mantindran a la banda alta i, de fet, podran pujar una mica més. De matinada fins a primera del matí pot caure alguna gotellada o petit ruixat al sector occidental del Pirineu i al nord de Ponent, ben poca cosa. Cota de neu alta al voltant dels 2.000 metres i matí de divendres amb cel mig ennuvolat, però a mesura que avancin les hores s'aniran obrint grans clarianes i tarda que dominarà el sol a gran part del país.
Gràcies, Gori. Bona nit.
Que vagi bé. Bona nit.
Nosaltres fem una petita pausa i de seguida tornem avui amb l'Anna Priscila Magrinyà i el Carles Fiter fent un resum del més destacat d'aquest any.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Vine a la Terra Alta. Vine a descobrir la bellesa dels seus racons i la qualitat dels seus productes. Recorre la comarca i et retrobaràs amb els plaers de la tradició artesanal. Mels, embotits, vins, olis, melmelades, olives, conserves de la terra i dolços. Tota la informació al web fetalaterraalta.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir a fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Acabarem el No ho sé d'avui amb el No s'ha parlat prou. Tranquils, ja sabem que no és el seu dia habitual, no us heu equivocat, avui no és dilluns, però ja hem dit que aquesta és la setmana per excel·lència de fer resums i una mica de balanços, i per tant, avui també fem una barreja, perquè ja sabeu que els dilluns tenim dues parelles que es van alternant cada 15 dies, i avui venen barrejats. Carles Fiter, què tal? Bona nit.
Bona nit, una infidelitat consentida.
Sí, eh? Sí. Anna Priscila Magrinyà, què tal? Com estàs?
Molt bé, eh? Va bé, de tant en tant, sí, també, canviar. Sí. Així trobes a faltar l'altre, saps?
Ah.
No, perquè no us coneixíeu. No, no havíeu coincidit.
No. Avui, primer dia.
És l'inici de la gran amistat.
Doncs mira, acabarem l'any amb aquesta presentació entre vosaltres dos, i avui crec que volem fer una mica de resum, Carles. Ens has preparat diversos resums, no?
Sí, per exemple, un resum musical, és a dir, diguéssim que després de la pandèmia no s'ha parlat prou, diguéssim, dels concerts que hem tingut aquest any, ja que hem pogut tornar als concerts amb una certa normalitat després de la pandèmia, i bé, hi ha hagut esdeveniments en general, però sobretot concerts molt a favor de la música en directe, d'anar-hi, i teníem ganes els artistes, teníem ganes el públic, les dues parts, jo crec, d'anar-hi. S'ha parlat molt de les retorns dels Antònia Font, dels Backstreet Boys, o dels comiats, no?, com jo, Manel Serrat, que ha plegat ara, però jo he volgut fer una mica de dir, vaig a fer els concerts que he anat jo aquest any.
I he dit, carai,
he anat a bastants, i he pensat, anem-ho a compartir. I sobretot...
Que vols fer enveja, vols dir?
No, perquè jo crec que fent un repàs de la història, a veure si coincidim, ja no tant del concert, sinó de la història o l'experiència que té cada concert, no? Per exemple, eh?
Va, vinga.
Un concert de gran format. No sé si heu anat mai aquest any a un concert de gran format, típic artista. Mira, internacional de Sant Jordi.
Amb l'Anna Ballonesta.
Sí,
vam anar a veure la Shakira.
Vam anar a veure la Shakira fa molt de temps.
doncs aquest any jo vaig anar a veure l'Alicia Keys.
Sí.
Que va estar al Sant Jordi, va estar espectacular. I és d'aquells concerts que no sé si us ha passat alguna vegada, que tu ni fu ni fa, però que... Bé, evidentment tothom coneix Alicia Keys, però tu no aniries de motu propi. Però,
per què vas anar?
Però la teva parella et diu, anem a veure.
Carinyo.
Molt important el tema parella, perquè en el meu cas ja veureu que és recurrent en diversos concerts i dius, bé, tampoc m'ha anat gens malament.
T'arrossega, eh?
Sí, correcte. Llavors, per tant, un tipus de concert és gran format. Aquest any, per exemple, Alicia Keys.
Puc fer una pregunta abans de continuar? Sí. És a dir, en aquests concerts que t'arrossega la teva parella i que potser coneixes, dius, sí, Alicia Keys m'agrada molt, coneixes tres cançons.
Correcte.
Com a molt, estudies prèviament? És a dir, durant un mes abans et vas posant cançons o...
No, però a casa durant aquella setmana sona, com que ja hi ha la il·lusió per l'altra part.
No, és que sí, no, imagina't anar a un concert d'aquests de dues hores i mitja i que et coneixes tres cançons.
El que passa
que... Avorriment.
No, però en aquest cas, i per això deia que és interessant deixar-se arrossegar, perquè Alicia Keys és una gran artista, i per molt que tu no coneguis les cançons, gaudeixes, perquè realment és ostres, canta molt bé, la sonoritat va ser perfecta, el show en directe d'ella com a artista va ser espectacular, i per tant dic, ostres, va ser una experiència, per això deia, no?, una experiència de concert gran, que vulguis o no, com que el show és molt bèstia, el muntatge, el disfrutes,
va,
el gaudeixes.
Va, vinga, va,
un altre
més?
Tipus de concert, alerta, concurs d'Instagram, on regalen unes entrades, que dius, va, participo, perquè vas participant, has de fer un like i unes coses i participes,
sí,
i penses això, pam, i et toca.
T'ha tocat
però
això?
Però t'agradava, com a mínim.
És gratis, honesta, és gratis.
No ho he fet mai, això, de participar en concursos.
No, em fa molt de mandra, de veritat, no. Bueno, no l'he fet
doncs,
mai.
Era el Festival de Pedralbes, que sí. Mira, anaves, Cool and the Gang. Dius, els coneixes? Sí, clar, Cool and the Gang, els coneixem tots.
Sí, home.
Per exemple... Molta festa, molt divertit. Coneixia aquesta i poca més. Però...
Ah, és que t'ho anava a preguntar.
Però coneixeu? Sí, gràcies a aquesta cançó.
Clar. Però tot lo gratis sap millor. Llavors, ostres, disfrutes molt més perquè saps que allò t'ha sortit gratis. Per tant, un altre tipus de concert, el d'entrades de concurs. Val? Ja que estem en Pedralbes, festivals d'estiu. a l'estiu aquí a Catalunya. Home, tenim aquest agost, ho han tornat també gran força
de festivals,
de tots els festivals. Jo, per exemple, un que vaig anar a l'Ítaca a l'Escala,
sí,
on hi havia La Fumiga i Búhos. Que us sonarà Búhos, perquè
sí,
vaig poder veure Pep Tormos en directe.
Pep Tormos allà en plena acció, tocant la trompeta.
Per tant, escolta, festivals d'estiu també n'hem tingut i han tornat amb un munt de gust.
No acaba d'entrar aquí la trompeta, però hi és. Això t'anava a dir, aquí no sentim el Tormos,
Un altre factor de concerts és les festes majors. Hem tingut grans festes majors.
Oh,
la Mercè, per exemple. Jo m'accentralitzo un moment a la Mercè, perquè hi ha un munt de concerts de música gratis a tot arreu, s'ha d'aprofitar per anar-hi. I jo vaig anar, tot i el diluvi, que va caure just com va acabar el concert, a l'Oreja de Van Gogh.
Va Mira. Ser dels que hi vas anar,
Jo vaig, jo vaig intentar anar-hi.
Però jo vaig proposar-me no anar-hi, perquè així la vida és més tranquil·la.
Va ser espectacular i he de dir que vaig anar una mica enxufat en aquest concert.
Tenia vas anar a primera fila?
Sí.
Clar,
sí,
perquè
sí.
Si anaves com de poble normal, era una mica complicat escoltar alguna cosa d'aquest concert,
Clar, a mi em va agradar molt, sobretot perquè te n'adones que coneixes un munt de cançons de l'Oreja de Van Gogh.
Sí.
Aquesta,
perquè tenim una edat.
I tots diem, qui hi havia, la Maia, no l'altra, no?
Sí, la Leire. Però tu que ets més de les cançons de la Maia o de la Leire?
No, soc molt més de les cançons de la Maia. El que passa que ja porta tants anys a Leire que diguéssim ja es mereix que sigui la Leire també.
La Maia sempre serà la Maia.
Però ella ho fa molt bé i també endavant. I si parlem de festa major, si hi ha una... A la festa major hi ha les versions, no? Les orquestres, els grups de versions, orquestra de diversiones, o, per exemple, els grandíssims Hotel Cochambre, que són una meravella, amb el gran Benito, que, per cert, el cantant de Cochambre, el Benito, ha estat malalt durant aquest any, s'ha pogut recuperar. Ara va fer un concert de retorn a la Lu de Gas molt bonic amb tot dels artistes invitats. Jo el vaig anar a veure a Lu de Gas, el vaig anar a veure a Sabadell, la Festa Major, el vaig anar a veure a la Festa Major al Clot.
Carai, aquest no és amor,
No et va arrossegar ningú,
Aquí jo vaig arrossegar, perquè aquí jo vaig arrossegar.
Des amor a tu, no amor a l'altre.
És meravellós. Llavors, concert especial en un lloc especial. Això també ho hem tingut. Jo, per exemple, vaig veure Laura Andrés, la pianista, a la coberta de l'Open Arms, del vaixell Open Arms. La Laura Andrés, pianista, ha composat una cançó dedicada a Open Arms i dintre de la coberta del vaixell va ser, no, a vegades, allò, per això dic, concert especial en un lloc especial que mereix també anàlisis a part. Concert d'artista vingut a menys.
A veure, quin és aquest artista?
Que aneu a veure pensant, ostres, a veure si serà com era, no? Macy Gray. Tocareu Macy Gray, una veu del sol espectacular, però diguéssim que els seus 55 anys no és l'edat, potser és tot el que ha ingerit.
Anava a dir 55 anys tampoc, no, és res de l'altre món.
És d'aquells concerts que van de més en menys a mida que avança el consum d'ella, que va desapareixent diverses vegades a l'escenari i vas veient que dius, això no acaba
bé. Es va perjudicant
correcte.
A poc a poc.
I sap greu perquè té una veu meravellosa, però no acaba d'anar bé. I llavors, el gran concert, la gran sorpresa, tornant a aquella recomanació que et fa la teva parella, que deia, Alicia Keys, el coneixes, però imagina que vas a una persona que tu, sí, et sona, però no saps res d'ell. No sé si coneixeu Alan Malikian.
Sí, Alan Malikian. Sí,
jo el coneixia, però...
És un clàssic de tots els festivals, també t'ho diré. Està tot arreu, aquest xicot. Sí. Me'l trobo tots els cartells.
Sí. Doncs vas tenir la sort de veure les Ruïnes d'Empúries, espectacular, i té un show, neu-hi, ara em sembla que torna a estar a algun lloc, neu-hi perquè és meravellós.
No, que està en algun lloc segur, ja t'ho dic ara. Sí. Sempre està en algun lloc de per aquí.
Sorpresa agradable. Tributs, he anat a tributs sempre. Tribut als Beatles, tribut a Queen. Vaig anar a tribut als Beatles al Palau de la Música. Meravellós, brutal. Sonaven millor que els propis Beatles, perquè la tecnologia ha evolucionat tant que ells el seu directe no era tan bo que ara. En canvi, vaig anar a veure els tribut a Queen.
I què?
Sisplau, quin desastre absolut.
Sí, vaja.
Dir, no tenien gràcia, no es van ni caracteritzar una mica. Era una cosa molt desastrosa. El cantant fent brometes masclistes a la sala. Va ser una cosa horrorosa. I finalment, per acabar... Sempre ha quedat aquell concert pendent. Dius, no sé si anar-hi, no sé, igual com vols entrar. I quan dius, va, sí, anem i faig l'esforç, ja s'han esgotat. Dius, hòstia, m'he quedat sense. I a mi em va passar amb Rigoberta Bandini.
Oh.
I amb la mala sort, que a més ha decidit baixar els escenaris i esperar-se una temporada després d'aquest any 2022.
Tornarà.
Esperem que sí.
Segur que tindràs noves oportunitats.
Gran gama de concerts, però anem a veure música en directe, sisplau.
Tu veig que vas a molts concerts, els tens calculats, tots els concerts que has fet a la teva vida?
No.
T'ho dic perquè tinc un col·lega de Reus, del Camp de Tarragona, que és el Jordi Sugranyes, que ell va a tots els concerts del món mundial i ara fa un dia va anar al seu concert número 3.438.
Uf!
Jordi, una salutació des d'aquí. No ens deu estar escoltant perquè deu estar en un concert.
Exacte, sí. Anava a dir, no sé si se'ls ha pagat tots ell o el conviden en algun, perquè si no també hauria de calcular quants diners s'ha gastat en concerts, eh?
Sí, però també va als concerts més matxaques, eh? D'aquells grups que encara no coneix ningú i després es converteixen en algú, o no.
Mm. 3.000 escatges és gairebé un concert cada dia durant 9 o 10 anys, eh?
Perquè sí. és el que fa ell a la seva vida.
Va, en fi, el Carles ja ens ha fet una mica d'enveja amb el no s'ha parlat prou, amb el primer tema del no s'ha parlat prou, no s'ha parlat prou de l'enveja que ens ha fet amb aquests concerts. Anna Pris, de què més no s'ha parlat prou?
Potser em fots fora perquè avui vinc a dir-vos que apagueu la ràdio.
Ai, què dius?
No, a veure, no apagueu a aquesta hora la ràdio,
no,
però que sabeu que
aquesta hora ni les altres,
és època de fer llistes i és època també d'aquells nous propòsits, no? Propòsits de començar a plantejar-nos aquells propòsits que deixem-ho ja estar. Anava a dir anar més al gimnàs, però és que no hi vaig, per tant seria anar al gimnàs, menjar més sa, llegir més. Jo us proposo una cosa que és fàcil de fer, que és desintoxicar-nos de tant en tant de la informació.
Ui!
No, ja no et dic de la ràdio, però ràdio, tele, diaris, plataformes, xarxes socials, jo tinc un greu problema amb el mòbil, tot el dia enganxats al mòbil. WhatsApp, no sé si vosaltres us passa, que, ostres, miro sense adonar-me'n el WhatsApp, tinc la sensació que el mòbil em vibra quan no em vibra, estic tot el dia pendent de si algú m'escriu, i en el moment en què algú m'escriu, m'atabalo i dic, deixeu-me en pau, deixeu-me viure,
Totalment, per tant, hem de fer un detox de...
Sí, perquè
el mòbil, en general.
Patim contaminació informativa. Ja algun dia hem parlat de l'efecte FOMO amb la candela del Fear of Missing Out, no? de la por a perdre's alguna cosa. Però, nois, jo us vinc a parlar de és que no cal aquesta por i, de fet, anem més enllà i obviem algun dia, ara si tu pots, de vacances... Doncs aquell dia potser hi ha molts dies a l'any, ballonesta, doncs no escoltis les notícies al matí, saps? Ves a donar un tomb algun dia d'aquests que tinguis vacances i puguis desconnectar.
Jo no ho diré, això.
Que s'ha separat el Mario Vargas Llosa de la Isabel Presley, no, si ahir no ho vas saber, ja ho sabràs demà.
Un dia sencer no, però, per exemple, desactivar les notificacions.
Clar!
O anar, alerta, si veu un trajecte caminant de 5-10 minuts, intentar durant aquells 10 minuts... No obrir el mòbil encara que vibri.
Ui,
no,
jo m'he proposat, és molt complicat.
És complicat.
I arriba un punt que quan desconnectes ja ho fas automàticament. Treus el mòbil i dius, ai, que havia dit que no el miraria. Doncs ja és un gest tan habitual i tan normalitzat que costa molt.
Això ens pot provocar la síndrome de la fatiga informativa, o, com m'agrada dir-ho a mi, infoxicació.
Va, segur.
La infoxicació. Que
aquí segur que tenim uns quants.
Que provoca ansietat, pot fer que dormim malament perquè estiguem tot el dia pendents d'absolutament tot. I jo, per exemple, que sóc dona de ràdio i estic tot el dia amb els cascos. Avui he tingut un gran moment al matí, he anat al banc, que m'arreglessin una cosa després d'haver d'anar-hi 3 vegades seguides, i he dit, treu-te els cascos mentre estàs esperant, i he escoltat una conversa meravellosa entre dues senyores. Una senyora l'han posat, sabeu que ara els bancs semblen bars?
Sí.
Llavors amb una senyora l'han posat en una taula, a l'altra senyora en una altra, i es mira i diu, què? Que ens pensen tenir aquí tot el dia. Això abans amb el mostrador era un moment i tu, i ara ens tenen aquí, que això sembla un bar i hi ha taules, hi ha cadires, però no hi ha gent que treballi. Doncs mira, he tingut aquest moment que si hagués estat escoltant qualsevol altra cosa m'ho hagués perdut. De tant en tant, desconnectar, que va bé, aprofitem, la gent que tingui vacances, ens traiem els cascos, apaguem la tele, deixem el mòbil a un cantó i escoltem els que tenim al costat. Això va bé, no?
Ho podeu intentar durant moltes hores del dia, però de 9:15 a 10:45 de la nit, doncs
teniu una cita.
No cal que desconnecteu.
A mi el que m'ha sorprès del que has explicat és anar al banc. Encara aneu al banc, la gent?
Perdona, perquè home, és que hi ha moltes coses que no es poden fer online.
Si trobes algú que t'atén, no, perquè això també és veritat, que avui he hagut d'anar a treure diners a un caixer i he pensat, ostres, d'aquesta entitat bancària, quants caixers queden al meu poble? I em sembla que he comptat que n'hi havia 4 i potser antigament n'hi havia 12.
Caixers i oficines.
Sí.
Que clar, cada cop has d'anar caminant més lluny fins a l'oficina i no tot es pot fer online. No, jo et dic, mira, hi he anat 3 dies seguits per una gestió, que tampoc ve el cas ara, però vull dir que no... Que en teoria es podia fer online, però que...
finalment. Però és veritat el que diu el Carles, que cada vegada hi ha menys atenció personal. Que...
I sobretot si ets una persona que... Puc dir per gent gran, però hi haurà gent gran molt avasada a les aplicacions i tal. Sí. I si ets una persona que no estàs avasada a fer les coses a les xarxes, ostres, i a més, quan parlem dels diners, ja ens foten prou calés.
Sí, dius, a veure que no tinguem cap problema aquí.
Des d'allà i com a mínim que donin la cara.
Va, què més? De què més no s'ha parlat prou, Carles?
Va, rànquings.
Ara
rànquings
sí que anem amb el resum,
sí, sí,
no?
Sí,
ja,
va.
Es trobava a faltar.
És època del Big Data, per tant, els rànquings tenen aquest valor, té més valor. Ens fa gràcia que ens diguin el que hem escoltat, tantes vegades, tot això, que en el fons és compartir amb tu una de les milers i milers de dades que tu dones. Per tant, és com una mica, quina il·lusió, em diuen que he escoltat més aquesta cançó. I dius, bueno,
no ho sabies, ja,
imagina,
això?
No? Imagina tot el que saben i la informació valuosa que tenen les empreses amb aquestes dades, no? Saben quins vídeos veiem, quins podcasts escoltem, què ens agrada i, per tant, ens ofereixen després els productes que tots sabem. Vinga, el rànquing els va començar a Spotify amb això, el Wrapped, que és això que diem de...
Ja tothom ho espera.
Clar, hi ha tanta competència...
Quan dius tothom...
Gairebé tothom.
Val, però hi ha tanta competència que cada cop comencen abans. Us heu fixat que els rànquings van començar a principis de desembre?
No.
Que dius,
sí? Ja, sí,
això va arribar a sortir tot a principis de desembre. Per veure qui ho deia primer, qui treia primer. Dius, i el mes de desembre no serveix per res. Per tant, tot el que feu el desembre queda lliure de rànquings. Aquest any ha tingut especial...
O sigui, el porno l'has de mirar al desembre, que això no t'ho compten.
Quan la necessitis. Clar, què passa? Que aquest any els rànquings de Google o YouTube surt una mica adulterat, perquè al desembre hi ha hagut un mundial que ha tingut moltíssima repercussió. Clar. I això no surt en cap rànquing. Clar, això es nota. Per exemple, el més buscat a Espanya, a Google. Primer, Warder. Us en recordeu de l'època aquella del Warder?
Sí.
Hi heu jugat?
No, allò... no sé ni com va,
jo,
de veritat.
Crec que vaig jugar un dia, o dos, potser.
Que cada dia canviava... Clar, com que cada dia canviava la paraula, tu entraves que hi havia gent que el primer feia el dia allò abans de llevar-se, vol fer el joc del Warder, que era un parell de minuts, i per tant que ho buscaven. El més buscat a Espanya, Warder, o el paraulògic, també.
Però el paraulògic sí que hi he jugat. Una època més... Sí.
La segona paraula... La segona paraula més buscada, Ucrània. I la tercera, Eurobàsquet. Per això us deia el del Mundial. Espanya va guanyar l'Eurobàsquet, això va ser el setembre, no sé si ho recordàveu.
La veritat és que no.
Bé, doncs, clar, aquí es nota el Mundial de Futbol, no? Si el bàsquet, que no té el ressò que té el futbol, doncs ha sigut la tercera paraula més buscada. YouTube, per exemple. YouTube és una aplicació molt generosa i és curiós perquè els tres vídeos més vistos de YouTube no tenen l'origen a YouTube, i això m'ha sorprès bastant. Ah. Per exemple, el primer vídeo més vist a YouTube, ara sabrem si esteu al dia o no,
a veure,
és un vídeo d'una entrevista de Jordi Wild al streamer malagueny Ilio Joan, con Alberto García, en el podcast The Wild Project.
No sé de què m'estàs parlant, de veritat. Ah, el Jordi Wild, sí, aquest xicot que no fa servir el català perquè vol arribar i ara faig cometes amb més gent i aquestes històries.
Doncs ha arribat amb més gent perquè és el vídeo més vist de l'any a Espanya amb aquesta entrevista que li va fer un streamer. Per això et dic que és un podcast que té a YouTube el...
No m'acaba, no.
El segon més vist, Eurovisió. Dius, ostres, una cosa que es feia per televisió espanyola en obert és el segon vídeo més vist, la final d'Eurovisió, que vol dir que molta gent, adolescent, teenagers, no, gent d'aquesta, no més joves que nosaltres, si em permeteu, que no estan acostumats a veure la televisió, el dia que volen veure una cosa com és Eurovisió per tota la repercussió que té, ho van a buscar a YouTube. No, en directe.
Ho van a buscar a YouTube.
Per què? Perquè en aquell moment ells no se'ls ocorreix posar la tele.
Clar.
Posen el mòbil o posen la televisió. Val? I el tercer és Ibai Llanos, amb un vídeo que va fer Twitch, on fa un joc que regala 300 euros a qui riu. Ell fa bromes i qui, si rius, regala 300 euros. Per tant, una cosa de Twitch.
Però que després va penjar a YouTube.
I va tenir la repercussió. Res, el més escoltat, aquí sí que m'agafa una depressió profunda, aquí sí dèiem abans lo del Wild Project. Jo cada dia, no sé si ho feu vosaltres, jo em llevo amb una cançó, la mateixa. Cada dia és aquesta. You can get it if you really want. Això és Jimmy Cliff.
Cada dia, eh?
Cada dia,
amb la mateixa.
Perquè tinc programat un Alexa d'aquests, que el saludo, i em diu...
Em recordes ara Lost, eh? I faig una referència molt antiga, ja.
Ja em deu la curiositat, eh? Hola, bon dia, avui és el dia no sé què, o dia no sé quant, i una curiositat d'Alexa. Després et posa aquesta cançó i llavors ja entren coses ràndoms, però cada dia és el mateix.
Molt bé.
Per tant, el meu Wrapped, evidentment, hi havia aquesta cançó. Però clar, com veus la resta de coses, a Espanya...
Els que no són tu, no?
Bad Bunny, el primer, Rauw Alejandro, el segon...
Muchas novias.
Quevedo, el tercer.
No et veus, despertant-te amb aquesta?
No. Bizarrap i Quevedo com a cançó, la primera. Bad Bunny, Titi me preguntó, la segona. I la tercera, Manuel Turizo, la bachata, que no he sentit en me vida.
Ui?
I d'allò.
L'Enric diu que sí, el nostre tècnic diu que sí. Que la tens per aquí, Enric, així l'escoltarem també.
La batxata aquesta.
Mentrestant, no, és igual, no pateixis.
Mentre es busca per acabar l'aplicació d'aquest 2022 més descarregada de totes, ha sigut Birria. La mà parla el Broc, aquí, sí. Us en recordeu que és sí. Aquesta aplicació. Ha estat la més descarregada. A veure, té trampa.
Això és la batxata?
Oi que no?
Jo no l'he sentit. No.
Pues aquesta batxata...
L'Enric es veu que sona molt per TikTok.
Ah, bé. Doncs Birreal, per què? Home, TikTok, Facebook, Instagram, tot això ja ho teníem descarregat d'abans. Per tant, diguéssim, no és la més utilitzada, però sí la que ha triomfat més, aquest Birreal.
Clar, perquè era la més nova, no?
Exacte, exacte, però vaja, ha triomfat.
Vaja. Déu-n'hi-do. Què més, Anna Pris? Mira, de què no s'ha parlat prou?
Doncs de les festes de Cap d'Any.
No se n'ha parlat prou?
Se n'ha parlat massa.
Ah.
Avui ho canvio. Se n'ha parlat massa i crec que estan tan... O sigui, la festa de Cap d'Any és una cosa tan horrorosa. Ho puc dir o quedo ja com una senyora gran, amargada?
Què fas tu per Cap d'Any?
Doncs me'n vaig a casa dels meus pares.
Jo també.
Veus? No?
Sí, familiar.
És que està sobrevalorada, la festa de Cap d'Any. Durant molts anys, primer de joveneta, he de dir que evidentment m'ho passava molt bé, amb la colla i tota la història, però després, depèn d'on siguis, doncs allí o allà donde fueres, haz lo que vieres, no? I, per exemple, doncs estava al poble de ma mare, quedes amb les amigues i feien el cotillón. Sí, i havies de comprar-te el vestit especial per la noche de cotillón. Havies de pagar 60 euros de l'època, que ara suposo que són 120 o 150, per estar en un bar tancats tota la nit bevent, que jo dic, però si jo amb quatre cerveses ja en tinc prou, i a mi deixeu-me en pau. I era un cas, quan que estàvem fora de casa, estàvem al poble de la mare, coneixia ben poca gent, i aleshores era aquella festa en la que tu havies de passar superbé, tal, que al final m'estic avorrint,
vull marxar.
La gent posa
moltes expectatives, no?, en aquesta nit, sobretot quan ets jove. És com, aquesta serà la nit...
Aquest és el problema. I ara diré un altre tòpic, però quantes menys expectatives... Moltes vegades millor, perquè
totalment.
Aleshores dius, mira, era aquella nit que, ai, anem a fer una cervesa i acabes amb un karaoke estrany.
Tornes a casa a les 7 del matí.
Sense haver-t'ho esperat.
Això és que ens fem grans, però sai, ho sé.
Evidentment.
Perquè jo estic d'acord, quan ets jove et fa molta il·lusió la nit de Cap d'Any. Molta.
Però a mi, ràpidament, em va començar a fer poca il·lusió.
Doncs estem alertant que potser d'aquí uns anys, doncs
que els passarà
i
això.
I que si la nit de Cap d'Any doncs no s'ho passen tan bé com
no
preveien, doncs que tranquils.
La nit de Cap d'Any...
Hi ha moltes nits.
Tot és caríssim, sí. Tot està ple de gent, has de fer cues, has d'aguantar certs mals rotllos perquè la gent ja comença a anar engatada i els ànims ja comencen a depèn de a quina hora.
I després si has de fer trajectes també, és un dia que és perillós, a la carretera, tot.
I l'endemà, que és 1 de gener, jo no sóc supersticiosa, però això de començar l'any d'una manera, potser sí que és una mica de superstició, perquè
potser
al final
sí, una miqueta.
Com comences l'1 de gener, però de poder dir, mira, doncs això és de gran total, m'he llevat i he anat a donar un tomb per la platja, jo què sé, però clar, si has sortit tota la nit
amb xurros,
i l'1 de gener no serveixes per absolutament res, doncs home, jo ja he arribat en aquella edat que dic, mira, me'n vaig a casa els pares, me'n vaig amb la família, que fa dies que no els veig, m'ho passaré bé, anirem a dormir relativament d'hora, i al matí et lleves, serveixes pel que sigui i ja llavors fas la festa de gener, que segur que no t'hi trobes ningú.
El raïm sí, per això, Tampoc.
Anava a dir, us ha passat alguna vegada que us hagueu adormit abans de les 12,
no,
una nit de Cap d'Any?
Sí, home, no.
Sí. No, eh?
No, home.